A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí per primer cop en la història. Una sessió de ple municipal es va celebrar fora del Saló de Plens, o almenys per primer cop en la història, tal i com coneixem la història. No sabem si hi ha alguna excepció, feta aquesta norma o no, però en qualsevol cas, ahir va ser el primer cop que el ple municipal es va celebrar fora de la casa consistorial, fora de l'Ajuntament, al local de les Terrasses, al local social de les Terrasses del carrer del Morro Curt, número 5 de les botigues de Sitges. Els dèiem que, vaja, ho cavalquem sobre tres titulars, un aquest relacionat amb l'aprovació del reglament per determinar la condició d'habitatge desocupat, un altre sobre aquesta moció del PSC relacionada amb la protecció dels establiments emblemàtics, dels locals emblemàtics de Sitges, i la presa de possessió, en aquest cas, d'Adrià Pet com el regidor que substituirà l'Òscar Ortiz fent de portaveu, exercint de portaveu de la CUP. Són tres titulars així de cop i volta a raig de l'ordre del dia del ple municipal que, com sempre, va seguir en Joan Totosau. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Aquest ple, doncs, en aquest local social, és una casa, que de fora sembla com si fos un xalet, oi? I a més és un xalet que té dues o tres piscines, té un gran jardí a la part del darrere i fins i tot pista de tennis a la part del darrere. El que és en si la casa és una sola sala, que és la que vàrem fer una fotografia tal i com estava l'aparament just abans que comencés el ple. Havien situat les cadires per als regidors en forma de U. A l'esquerra estaven situats els regidors del PSC, amb la particularitat que Ricard Vicente li va tocar ja no a la banda esquerra, sinó a la banda que mirava cap al públic, de manera que per adreçar-se a l'alcalde havia d'anar mirant cap a la seva esquerra, oi? Allargant una miqueta,
el coll. Amb el coll contracturat.
Al centre, doncs, hi havia els regidors del govern i a una petita part de la dreta també, i els regidors del Partit Popular i el regidor de la CUP, Adrià Pet, estaven ja a la banda dreta de la sala, d'aquesta forma de U. Al centre d'aquesta U hi havia situat el secretari i l'interventor d'esquenes al públic, i tot plegat amb 8 micròfons, dels micròfons que es fan servir en el Saló de Plens. De fons hi havia la bandera de Sitges i la bandera catalana. No hi havia retrat del rei, no sabem si és obligatori o no, però no hi havia el retrat del rei penjat en lloc de la sala, i mirant cap a aquest petit amfiteatre hi havia les cadires del públic, unes cadires que es van gairebé omplir. La majoria veïns de les botigues, la majoria dels assistents, doncs ja els tenim vistos, perquè són els que acostumen també a venir al Saló de Plens aquí, aquí a Sitges, molts membres d'associacions de veïns de les botigues, i alguns, doncs, que sí que no havien vist, doncs, que probablement es van acostar per la curiositat de veure el ple en el seu barri, i alguns dels que són habituals d'aquí, de, diguem, del casc antic o del centre Vila, oi?
Diguem-ho així, també, perquè tot és Sitges.
Que també acostumen a venir aquí, doncs, que també van voler desplaçar-se fins allà.
Dos apunts. Saben tots vostès que en directe no van poder escoltar la sessió de ple, perquè
de fet no vam poder fer ni tan sols tuits, perquè per una banda no hi havia wifi i per una altra banda tampoc hi havia gaire cobertura de 3G. De fet, ni tan sols els regidors, molts regidors utilitzen habitualment el telèfon mòbil durant els plens, doncs tampoc va ser possible, és a dir, no hi havia aquesta possibilitat, estàvem justos, bastant justos de cobertura. No ho he comentat també, 58 persones era l'aforament de la sala, hi havia un cartell que posava 58 persones com a aforament de la sala.
Bé, doncs els deien que no van poder escoltar en directe el ple per la impossibilitat física de trobar-se al lloc de celebració dels plens massa allunyat com perquè la capacitat dels nostres equips tècnics pugui fer en directe aquesta transmissió. Comencem pel començament, com sempre, Joan?
Sí, comencem per ordre absolutament cronològic, i en aquest cas, doncs, l'ordre cronològic està la presa de possessió del nou regidor, del nou portaveu de la candidatura d'Unitat Popular, Adrià Pet Herrera, com a regidor de l'Ajuntament, en substitució d'Òscar Ortiz Miravent. De fet, Adrià Pet, que va prometre el seu càrrec, tot i que va fer doncs alguna argumentació en contra del sistema monàrquic. Escoltem.
El següent punt és la presa de possessió del senyor Adrià Pet Herrera com a regidor de l'Ajuntament de Sitges en substitució del senyor Òscar Ortiz Mirabent. Senyor secretari.
El ple de data 24 de febrer 2014 es va donar compte de la renúncia del senyor Òscar Ortiz Mirabent al càrrec de regidor de la corporació. La credencial de la Junta Electoral Central de data 11 de març de 2014 comunica que ha estat designat com a regidor de l'Ajuntament de Sitges el senyor Adrià Pet Herrera per estar inclòs en la llista de candidats presentada pel partit Candidatura d'Unitat Popular Poble Actiu a les eleccions locals del 22 de maig de 2011, en substitució per renúncia del senyor Òscar Ortiz Mirabent. El senyor Adrià Pet Herrera pren possessió un cop Llurió prometi el seu càrrec de conformitat amb la fórmula que estableix el Reial Decret 707 de 1979 de 5 d'abril, segons el qual s'ha de preguntar al senyor regidor si jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sitges amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Sí, ho prometo, ja que m'obliga la llei. I prometo lliurement treballar per a cap altre càrrec públic així de jurar sobre una institució antidemocràtica com la monarquia i una Constitució imposada per uns estaments franquistes que mai van ser eliminats ni depurats. Moltes gràcies.
Es comunicarà, per tant, aquesta presa de possessió als organismes oficials als corresponents efectes escaients.
Moltes gràcies, senyor Adrià Pet. Benvingut al plenari municipal i molt bona feina, tant personal com en representació del grup municipal al qual feu de portaveu. Benvingut. Gràcies.
El jurament d'Adrià Pet en substitució d'Òscar Ortiz, al capdavant, la representació de la candidatura d'Unitat Popular a l'Ajuntament.
A continuació, doncs, ja comencen l'apartat dels dictàmens. Un apartat dels dictàmens que va anar relativament ràpid. Ens vam aturar molt més a la banda de les mocions i de les preguntes. Es va aprovar definitivament la dissolució del Patronat de Teatre de Sitges, es va donar compte de l'informe trimestral de la intervenció sobre l'execució del pressupost, es van aprovar diverses modificacions de crèdit, es va donar compte de la programació teatral prevista per al primer període del 2014, el programa Sitges Teatre. I ens aturem ja en el següent dels punts, un punt que acostuma a ser de tràmit, però com doncs, aquest any hi ha hagut alguna controvèrsia al voltant del mateix, doncs finalment va generar una pregunta. L'aprovació de l'agraïment de la corporació a les persones que han fet possible la celebració del Carnaval del 2014, va dir el regidor Magí Almirall, que és la festa que requereix més esforç per part de l'Ajuntament i per part de tothom. Aquesta del Carnaval, i per tant doncs va voler agrair a entitats, a persones doncs que havien col·laborat en la seva celebració. De fet, Adrià Pet de la CUP va afegir o va demanar que també s'afegissin els tractoristes i els carrossaires en aquest agraïment, ja que no apareixien en el dictamen, una petició que va ser acceptada per Magí Almirall. Jorge Carretero també es va afegir en aquest agraïment, i Ricard Vicente, tot i afegint-se a l'agraïment, va voler preguntar al govern com havia quedat tot plegat després de que doncs hi haguessin hagut aquestes crítiques al final de la celebració del Carnaval d'enguany. Magí Almirall va explicar que el dimecres de Carnaval i el dijous de Carnaval la gent doncs està cansada, no ha dormit gaire, va dir, i que va haver comentaris prou durs, però va ser just a l'acabar de la festa i així en calent, i per tant doncs no li va donar més importància, i va dir que, doncs, si no recordo malament, que la setmana que ve hi ha reunió d'aquesta comissió i que, per tant, doncs, en aquest moment es tractaran les coses. Ricard Vicente va respondre a Magí Almirall que es tractava no tant del cansament després de la festa, sinó que de temes que ja s'havien estat tractant abans de la seva celebració, i va demanar doncs que les entitats, especialment el Retiro i els Independents, que són els que van abocar doncs aquestes crítiques, doncs se sentin ateses la doncs implicació que tenen en el desenvolupament de la festa. I va acabar de preguntar a l'alcalde si hi hauria algun canvi en la persona persona o del regidor o del president de la comissió de Carnaval. Al que Miquel Fons va respondre que el regidor és i continuarà sent Magí Almirall i que el president de la comissió és i continuarà sent Carles García. Escoltem doncs, aquest petit debat al voltant dels agraïments del Carnaval. Comença Magí Almirall.
Bé, després d'acabar ja amb la festa, diria que requereix de més esforç per part tant de l'Ajuntament com del municipi, que és la festa de Carnaval, doncs portem a ple per prendre en consideració aquest agraïment. Un agraïment que, per començar, agraeix a les societats més implicades, al Retiro, al Prado, als Independents, a les Cases Noves i al Club Natació, doncs la feina que han fet, les colles participants a la rua i la qualitat de la rua mateixa, de les disfresses i de les carrosses. També l'agraïment agraeix a tots els membres de la comissió, especialment el seu president Carles García i els membres la Sandra Rubí, la Carme Almirall, el Jordi Andreu, el José Ramón Hurtado, la Otilia Blanco, el Francesc Figueres, el Marc Macià, el Callan Frame, la Vinyet Marzoa i la Mònica Murillo, doncs la feina feta com a comissió, que hem de pensar que la comissió doncs és voluntària i els hi ocupa una tasca durant tot l'any important de reunions a la nit, d'anar preparant tot el carnaval. També l'agraïment contempla doncs donar les gràcies a la colla A Tope, que va dirigir un gran carnestoltes, bé, dos grans carnestoltes concretament aquest any, i el Club Natació, que va dirigir la Reina. A la vegada, aquesta festa té gran implicació del Departament d'Interior, del Departament de Salut de la Generalitat, i els hi volem agrair doncs, la feina feta. I també a un conjunt d'entitats i associacions veïnals que han estat treballant en això, com la Creu Roja, el Parc de Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, la Brigada Municipal, el Cos de Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, a la Policia Local de Sitges, CESPA, Renfe, el Club de Mar de Sitges, el restaurant El Pícnic, Gestir Distribucions, Ateneu de Sitges, Agrupació de Balls Populars, l'Associació Cultural de les Botigues, també per la feina feta durant el Carnaval, els mitjans de comunicació locals i comarcals, els voluntaris de Sitges i a tot el personal de l'Ajuntament implicat, especialment el de la Regidoria de Tradicions i Festes. Bé, doncs aquest és l'agraïment. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Almirall. Torn de paraules pels grups. Senyor Driapet, té la paraula.
Des de la CUP ens volem sumar a aquest agraïment a tota la gent que ha organitzat i ha treballat perquè sigui possible aquest carnaval. Només voldríem que s'afegís una menció als tractoristes i carrossaires que treballen durant molts mesos per fer possible els dissenys i els somnis de moltes d'aquestes colles. Creiem que sense aquesta gent i cal destacar molt la feina que es fa cada any perquè això sigui possible. Des de la CUP veiem com en grans celebracions com aquestes i en el dia a dia es veu la força que tenen les entitats socials a la nostra vila i cal que siguin considerades i tingudes en compte com se'ls mereix. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Driapet. Senyor Jorge Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor Fors. Com no pot ser d'altra manera, el grup municipal Partit Popular de Sitges doncs, se suma a este agradecimiento a todas las partes pues, que han hecho posible la celebración con éxito una vez más de este carnaval. Sin ellos pues sin su colaboración, en muchos casos altruistas, en otros casos pues dentro de sus funciones profesionales, pero no por ello menos importantes y menos destacables, pues una vez más se ha podido celebrar el carnaval con total normalidad y con una gran afluencia pues de público, lo cual pues es un evento que pone a Sitges en el mapa de internacional. Y por tanto, pues agradecerles, como puede ser de otra manera, toda su colaboración y desearle pues a los futuros, animar a los futuros organizadores el mismo éxito. Muchas gracias.
Gracias, señor Carretero. Més intervencions dels grups. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Jo seré un pèl més crític, pel que veig. Jo també, el meu grup també recolza la feina feta de totes les entitats. És evident que tota la feina que es fa és a nivell molt important altruista, totes les persones que participen, com comentava el regidor, les reunions a última hora, la quantitat d'hores que s'hi passa per muntar una festa de l'alçada del Carnaval de Sitges, doncs no és poca cosa i en som conscients tots. I per tant s'ha d'agrair i s'ha de posar les coses al seu lloc i la gratitud en el seu lloc. Però també és veritat que, com feia temps, Com feia temps no s'alçaven crítiques des d'algunes entitats importants, com són el Retiro i com són el Grup Independent, de com s'han gestionat les coses. Hi ha en aquest ple, en aquest grup que som de persones, aquest tema ja havia sortit, nosaltres havíem dit que s'arribava amb un nivell de tensió massa gran a les portes del Carnaval i que fàcilment això portaria més d'una esbroncada i d'una enfadada. Fins i tot ens vam reunir en el seu moment amb el regidor i amb el president de la comissió per veure si es podia baixar aquest to de nervis o sensacions de que les coses no s'estaven fent prou bé. La qüestió ha sigut que ha arribat a un punt on algunes entitats han mostrat clarament que no els agrada com s'han fet les coses i per tant m'agradaria saber d'una manera més crítica quina valoració en fa el govern, sigui el regidor, sigui l'alcalde, i quan s'ha posat sobre la taula si el president de Carnaval ha de continuar o no per algunes entitats o si el mateix regidor ha de continuar o no, depenent de com han funcionat les coses. M'agradaria que fossin crítics i per tant diguessin el què de tot plegat, perquè és evident que hi ha entitats i persones que estan molt molestes. No allò que seria normal en unes festes, que sempre hi ha moments de tensió, és lògic, amb tanta gent moguent-se, sinó que crec que hem anat una mica més allà i hi ha gent veritablement enfadada. I m'agradaria saber la seva postura.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Magí Vinall, té la paraula.
Sí. Bé, realment, dimecres de Carnaval i dijous al dematí vam tenir comentaris prou d'usos cap a la tasca que s'ha dut per part del Retiro i dels Independents, cap a la tasca que s'ha tirat endavant aquest any i les decisions que s'han pres. De totes maneres, són comentaris que han aparegut a l'acabar una festa, en la que molts de nosaltres havíem dormit potser una hora o cap, que havíem estat sota una pressió molt alta per tirar endavant la complexitat de la festa i el volum, i per tant jo crec que això és una qüestió d'avaluació que hem de fer ara. Justament la setmana que ve hi ha reunió de la comissió, és el moment de plantejar les problemàtiques amb els seus noms i cognoms i baixar el detall de les problemàtiques, més enllà de la visió global, diguem-ne, o els nervis que es poden provocar doncs, un dimecres de Carnaval a la nit, quan de veritat portem molts dies doncs, fent un esforç molt gran, pràcticament sense dormir, i per tant jo crec que la setmana que ve és la clau per trobar-nos, per reunir-nos, per parlar del detall dels noms i cognoms dels problemes doncs, que pugui visualitzar les persones que estan a les comissions. Per altra banda, voldria dir, senyor Batlle, que trobo molt adequat fer l'agraïment especial als tractoristes i carrossaires, i li demanaria al secretari si podem afegir-ho en el punt quart, en el punt cinquè, afegir un punt més, que seria doncs, agraïment als tractoristes i carrossaires per la tasca desenvolupada al Carnaval. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Almirall. Per part de l'alcaldia... Perdó, senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. No només fer el matís, que no són coses que sortissin a última hora, com m'ha semblat entendre, eren temes que ja venien, els que han acabat esclatant d'horari, de com baixàvem les carrosses del circuit tancat, moltes coses que han acabat saltant, jo crec que no venien davant a l'acabar la festa, sinó que eren temes que tots sabíem i que ja eren previs i que, per tant, no podem dir que sortissin al final, sinó que ja hi eren. L'únic que demano és que, ja que s'han de fer aquestes reunions de valoració, doncs que aquestes entitats que s'han mostrat més crítiques doncs d'alguna manera es sentin ateses, es sentin compreses i es sentin escoltades. Perquè crec que, en el fons, el que ha passat és que hi ha persones que, malgrat que porten molts anys tirant aquesta festa endavant, molta més que les persones que estem aquí, perquè hi eren abans i seran després, perquè aquestes són les entitats fortes del Carnaval, almenys que es sentin considerades i, per tant, aquest moments de nervis, evitem-lo, perquè, evidentment, ni per la festa ni per ningú acaben sent bones. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Simplement dir que no és que no s'hagi escoltat i no s'hagi considerat l'opinió de les entitats. El que passa que, de vegades, no hem de confondre no s'ha escoltat amb no ens hem posat d'acord. Podem escoltar-nos mútuament molt i arribar a la conclusió de que tenim punts de vista molt diferents o que, de vegades, doncs, no hi ha un punt intermig o no l'aconseguim trobar. I això no vol dir que no se les ha considerat o no se les ha escoltat, simplement que no hem arribat al punt de posar-nos d'acord. No? I sobre la pregunta de si la regidoria o la presidència era motiu de canvi, doncs no ho són. Vull dir, des de l'alcaldia, el regidor de Tradicions i Festes és i continuarà siguent el senyor Magí Almirall, i el president de Carnaval és i continuarà siguent el senyor Carles García.
Així es va tancar el debat que va iniciar-se per l'aprovació de l'agraïment de la corporació a les persones que han fet possible la celebració del Carnaval 2014. Un apunt només, res a veure, amb aquesta qüestió del... Si van sentint vostès aquest... Això són els telèfons mòbils que interfereixen en la instal·lació dels micròfons, en això no s'hi pot fer gran cosa, però és que l'escoltaran d'una forma bastant recurrent al llarg del ple. Per tant, ja us avisem que cada vegada que sentin això... Són els mòbils. Passem i anem per una altra de les qüestions importants del ple celebrat ahir a les botigues, Joan.
Doncs sí, el tema de l'habitatge. De fet, primer es va donar compte de la designació dels membres de la comissió d'estudi per l'elaboració del reglament per determinar la condició d'habitatge desocupat amb caràcter permanent a efecte d'incentivar la seva incorporació al mercat del lloguer social. És aquesta fórmula que, segons la regidora d'Habitatge, Elena Redondo, doncs es vol impulsar des de l'Ajuntament. També es va aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l'Agència d'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament relatiu al servei d'assessorament sobre el deute hipotecari, OFIDEUTE, un aspecte que, segons va explicar Elena Redondo, permetre que l'Agència d'Habitatge ajudi en la gestió dels tràmits al voltant del deute hipotecari. De fet, Núria García, del grup municipal socialista, va preguntar que com és que es feia aquesta tramitació, ja que ja hi havia un servei en aquest sentit del Consell Comarcal del Garraf. Elena Redondo va respondre que d'aquesta manera se simplifiquen els tràmits, ja que l'Ajuntament ja podrà orientar bona part dels tràmits que es feien des del Consell Comarcal, i per tant doncs seria aquest un element més a afegir. I també es va aprovar el reglament per determinar la condició d'habitatge desocupat amb caràcter permanent. Va explicar, doncs, Elena Redondo que serà una manera d'estimular els propietaris d'habitatges desocupats doncs a que cedeixin aquest parc d'habitatges perquè pugui tenir doncs una sortida a la problemàtica social que hi ha al voltant de la manca d'habitatge, tenint en compte que hi ha molts habitatges desocupats. Núria García va coincidir amb la necessitat que cal estimular aquesta fórmula a partir de la tasca compartida, en aquest cas. Després es va parlar força més d'habitatge arran d'una moció de la CUP, però d'aquesta tasca que s'està fent dintre de la comissió d'estudi que es va crear exprocés al darrer dels plens municipals. És un tall curt, però entenem que és un tema important i per tant l'hem volgut mantenir. L'aprovació del reglament per determinar la condició d'habitatge desocupat en caràcter permanent. Es comença Elena Redondo.
Bé, en primer lloc, agrair el treball conjunt realitzat per tots els grups municipals i les entitats socials que formen part de la Comissió dels Desnonaments, perquè aquest reglament és fruit d'aquest treball conjunt que en matèria d'habitatge doncs estem portant a terme. Aquest reglament el que vol ser és un primer pas per a la creació d'una borsa d'habitatge per al lloguer social. Per tenir aquesta borsa constituïda necessitem eines que ens puguin fer dotar aquesta borsa d'habitatges, que és el que realment necessitem. Durant aquests mesos hem consolidat el registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial. Entenem doncs, que anem avançant a mesura significativa. No obstant, pel que fa a la borsa d'habitatge, és cert que és necessari dotar-la. En el si de la Comissió de Desnonaments ja ha sortit aquesta necessitat i, fruit d'aquest debat, doncs considerem adequat fer aquesta primera passa, que és la creació d'aquest reglament. Som molt conscients de la situació actual i, per tant, doncs, més enllà de voler anar a buscar mesures sancionadores, sobretot per poder dotar aquesta borsa d'habitatges de lloguer social, el que volem és estimular aquells propietaris que actualment tenen habitatges desocupats a que puguin doncs, cedir els seus habitatges a aquesta borsa. Aquestes mesures, en els propers mesos, les aniran treballant i ja les estem treballant, com pot ser les ordenances fiscals. Per exemple, es preveu mecanismes de bonificacions, de taxes urbanístiques perquè fa rehabilitacions, implantació de mesures d'estalvi energètic i, per què no, podem incorporar en els propers mesos mesures per aquells propietaris que vulguin cedir a l'Ajuntament de Sitges els seus habitatges desocupats per poder-los oferir a aquests sol·licitants d'habitatge social. Bé, gràcies.
Gràcies, senyora Redondo. Torn de paraula als dos grups. Senyora Núria García té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Com ja vam dir en el ple del mes passat, al PSC ens alegrem de treballar des de la comissió mixta aquest reglament conjuntament amb tècnics municipals, grups polítics i entitats del tercer sector.
Aquest reglament és el fonament d'una casa que hem de construir a partir d'ara. Seguirem treballant per posar-li les parets amb un programa de mediació que ens permetrà donar facilitats als propietaris d'aquests habitatges per tal que els posin en lloguer
social. Finalment, haurem de fer la teulada amb el pla d'habitatge de Sitges, que el tenim pendent de revisió, que aglutinarà totes les accions en matèria d'habitatge. No hem d'oblidar que l'objectiu principal d'aquest reglament és crear una borsa d'habitatges socials, ja que ara per ara en tenim molt pocs. Cal mobilitzar l'habitatge buit existent i posar-lo a disposició dels sitgetans en forma de lloguer social. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora García. Més intervencions? Senyor Adrià Pet, té la paraula.
Des de la CUP ens felicitem a tots per poder fer aquest primer pas. Tot i així, ens abstindrem, ja que entitats properes a nosaltres ens han demanat que puguem poder participar mitjançant les al·legacions. O sigui que farem un vot d'abstenció, tot i que estem força d'acord amb com ha quedat el pla.
Eren les consideracions a l'entorn, com us dèiem, d'aquesta aprovació, l'aprovació del reglament per determinar la condició d'habitatge desocupat amb caràcter permanent i poder desencallar, així d'alguna manera, la qüestió de l'habitatge social a Sitges i procurar un parc d'habitatges socials. Seguim endavant amb més qüestions relacionats ara amb la gestió i la planificació urbanística, Joan.
Sí, el primer era l'aprovació de la verificació del text refós de la modificació puntual 20 en el sector de la Bòbila 2, un aspecte que estava encallat i que Elena Redondo va explicar, doncs, que s'havia procedit ja a continuar avançant la tramitació. Una tramitació amb la que no està d'acord la candidatura d'Unitat Popular. De fet, Adrià Pet va mostrar la seva disconformitat en contra sobre aquest projecte de centre comercial i, per tant, va anunciar el seu vot contrari. També el vot contrari va anunciar Ricard Vicente, del grup municipal socialista, i en desacord en la resta de l'oposició es va mostrar Jorge Carretero, que va dir que seria incoherent per part del seu grup mostrar disconformitat en un projecte en el qual li havien donat recolzament quan formaven part del govern, i en aquest sentit es va afegir el vot positiu del govern per continuar endavant en la tramitació d'aquest projecte.
Aquí on ho veuen, estem parlant de quelcom que es va presentar l'any 2010, una idea que es va presentar l'any 2010, han passat 4 anys, eh? I ho diem perquè els propietaris en un principi, o almenys així es feia valer, tenien dret o tenen dret a presentar un projecte i l'Ajuntament ha de respondre d'alguna manera al projecte que van presentar els propietaris, modificat, recontramodificats manta vegades, però el 2010 es va presentar aquesta idea que encara està sobre la taula, encara que sigui en el procés final.
Certament, i va tornar a sortir també en la discussió de la moció del comerç que presentaria més tard el partit dels socialistes. El següent dels punts va ser l'aprovació provisional d'una modificació puntual del POUM, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges, en l'àmbit del PAU 16 Garraf Oest de Sitges, Pla d'Actuació Urbana, PAU. De fet, és una modificació, sembla ser, llargament demanada pels veïns, del poble de Garraf, o d'un sector dels veïns. El que es portava ahir al ple era l'aprovació provisional, i és que va haver una aprovació inicial sobre la qual no s'ha presentat cap tipus d'al·legació, i per tant, doncs, l'Ajuntament entén que no hi ha cap mena de disconformitat respecte a aquesta aprovació. De fet, hi ha tots aquests terminis en el cas d'aprovacions urbanístiques. Primer s'aprova inicialment, després s'aprova de manera provisional, llavors es porta a la Generalitat i si ho valida s'aprova de manera definitiva. Doncs estem en aquesta segona opció, però fins ara aquesta situació d'aquesta parcel·la sembla que ha impossibilitat el desenvolupament d'una parcel·la de Garraf que els veïns feia temps que reclamaven que es pogués desenvolupar. Això és el que va explicar Elena Redondo. El següent dels punts era l'aprovació de l'inici de la tramitació d'una altra modificació puntual del POUM relativa a la modificació de la línia d'edificació fixada en el tram urbà de la carretera C246 a les botigues de Sitges, compresa entre dos punts quilomètrics, el 20.961 i el 21.501, és a dir, gairebé 500-600 metres de carretera, i en paral·lel a la tramitació de l'expedient de traspàs de l'esmentat tram a favor de l'Ajuntament de Sitges. Segons Elena Redondo, es tracta d'una altra reivindicació històrica dels veïns de les botigues, i és que mentre aquest tram de carretera, és el tram de carretera, perquè ens entenguem, des de l'inici del límit de terme fins a l'inici de la carretera de les Costes. Aquest tram de la C246, que és paral·lel a la C32, és encara competència de Carreteres de la Generalitat. I mentre sigui competència de Carreteres de la Generalitat, hi ha una zona limítrofa en la qual no s'hi pot fer cap tipus d'actuació, perquè això és Carreteres de la Generalitat. Els veïns que tenen doncs, habitatges o vivendes, si han fet algun tipus de modificació en el seu habitatge, ho han fet sense que una llei l'emparés. I això ha motivat que diverses vegades l'Ajuntament hagi sol·licitat a Carreteres doncs que, tenint en compte que ja no és la carretera principal, perquè la carretera principal és la C32, doncs se cedeixi a l'Ajuntament de Sitges aquell tram com a tram urbà, i per tant doncs, aleshores passaria de la disciplina de la Generalitat i de Carreteres a la disciplina urbanística normal de l'Ajuntament.
I per tant els veïns podrien fer les modificacions d'acord amb els criteris i la normativa de l'Ajuntament.
El que passa és que les coses de Palacio van despacio, i que sembla ser que la tramitació administrativa per fer aquest canvi de titularitat de la carretera doncs bé, és una qüestió molt complexa, i sembla que finalment s'ha aconseguit que hi hagi bona disposició per part de Carreteres de la Generalitat i per tant que es pugui iniciar aquesta tramitació que permetrà finalment que aquest tram urbà de 600 metres passi a ser de titularitat municipal i per tant doncs, que s'aixequi la impossibilitat teòrica a que els veïns facin res dintre dels... sembla que són 10 metres al voltant de la carretera.
D'acord.
És a dir, que els que estan a segona línia no hi ha cap problema, però els que estan a primera línia... Doncs,
entesos.
Clar, estan
els que menys. Tenen la vorera de casa gairebé tocant
amb la carretera, doncs aquests teòricament no poden fer res. I és aquesta salvedat, aquesta prohibició, la que es vol aixecar a partir doncs, de la reclamació legítima, tenint en compte, a més, doncs, que la carretera ha deixat de ser doncs, carretera, sinó que és doncs, una via de trànsit urbà. Es va aprovar aquest punt per unanimitat i fins i tot va generar un aplaudiment per part del públic. Públic, òbviament, alguns d'ells probablement afectats per aquesta...
Directament per aquesta circumstància.
I per últim, el darrer dels punts de planificació urbanística era l'aprovació de l'adhesió al manifest en favor de la declaració com a parc natural protegit del massís del Garraf. De fet, és una iniciativa que va començar l'Ajuntament de Gavà demanant doncs, que, tenint en compte l'especial protecció que gaudeix el massís del Garraf, estan dintre del PEIN, estan dintre dels espais protegits de la Unió Europea, doncs que no és lògic, tenint un organisme de gestió que ara mateix gestiona la Diputació de Barcelona, doncs no és lògic que no sigui nomenat com a parc natural directament.
Que em pots refrescar la memòria? Aquesta denominació, en què es diferencia l'actual denominació del massís del Garraf?
Doncs que actualment el massís del Garraf és un espai urbanístic protegit. És a dir, protegit urbanísticament. Hi ha unes figures urbanístiques que no es poden desenvolupar al seu interior, però no és un parc natural.
D'acord, encara que en diguem parc natural, eh?
En diem, però no ho és.
Però no ho és.
És a dir, diem el parc del Garraf, no el parc natural
del Garraf. D'acord.
Perquè no és un parc natural.
Entesos. És a dir, en podem dir parc del Garraf, sí. Però parc natural no respondria al que...
No, perquè un parc natural té una legislació específica que aquesta àrea doncs, no la té... Simplement s'està gestionant com si ho fos.
però no la té.
Però no la té.
D'acord.
I aleshores el que,
des el que de es vol ara
de
Gavà, és...
de Gavà i moltes entitats del territori, i ara s'hi doncs, ha afegit també l'Ajuntament de Sitges, està demanant és que si s'està gestionant com a tal, doncs li, que diguem, si... li diguem que sigui tal. Eh? I aleshores seria, seria aquesta, aquest el canvi. També es va aprovar, òbviament, per unanimitat. A continuació es va donar compte de l'aprovació de l'expedient de contractació de les obres d'execució d'un projecte d'ampliació del pas inferior sota la via del ferrocarril en l'accés al Port Ginesta. Aquest aspecte el va explicar Lluís Mercè, una bellíssima reclamació. De fet, Lluís Mercè va dir que això s'hauria d'haver executat en el moment que es va fer el Port Ginesta. Perquè, clar, es va fer el port sense pensar que s'havia d'haver ampliat, sí, sí, molt enrere, Vicenç.
Anem a intentar.
Doncs es va executar una obra importantíssima del port i no es va pensar en que l'accés principal del port havia de ser per un
per
pas,
mena de...
pas estret, estret, que encara ho és. Doncs bé, sembla aquesta que, a més, és una, si no és la principal, és una de les principals inversions que hi haurà al llarg de tota la legislatura, aquesta ampliació del pas inferior sota la via del ferrocarril en l'accés del Port Ginesta. Per tant, doncs, un altre element més en la tramitació d'aquesta important obra, doncs, molt reclamada pels veïns, no només, òbviament, del Port Ginesta, sinó tots els veïns de la zona platja de les botigues. Un altre element, doncs, que també va generar una certa joia entre el públic assistent. I també es va aprovar l'expedient de contractació per la, per al subministrament de terminals homologats dels sistemes de comunicació per la xarxa Rescat. A continuació, ja dintre del Departament de Via Pública, es va aprovar la designació dels representants de l'Ajuntament en la comissió del seguiment de l'execució del contracte de concessió administrativa del Servei Integral dels Cementiris, i es va acabar l'apartat dels dictàmens amb un donar compte de l'aprovació del primer del projecte d'implantació dels col·lectors d'aigües pluvials en el primer tram del carrer Cova Fumada de Garraf 2 de les Botigues. Per tant, doncs, com podran comprovar, molts aspectes relacionats directament a la zona on s'estava desenvolupant el ple.
D'aquí que l'aprovació d'alguns d'aquests punts es contemplés amb satisfacció per part del públic assistent. Ja hi arribarem a l'apartat de pregs i preguntes dels públic, però ara entrem a les mocions.
Tot i que, sí, tot i que hi havia un punt que va presentar el govern per l'urgència i que no va arribar a debatre's, una modificació de la relació de llocs de treball que doncs, es va portar per l'urgència, però que els vots de l'oposició, en aquest cas 11 contra 10 del govern, doncs van evitar que entrés dintre de l'ordre del dia. L'oposició va considerar, els tres grups que formen part de l'oposició van considerar doncs, que no era pertinent entrar-ho per l'urgència i, per tant, s'entén doncs, que quedarà en l'ordre del dia ordinari del proper ple.
Perquè no recordem si en el darrer ple també es va entrar
sí.
per urgència una qüestió relacionada amb la modificació de la RLT?
Correcte.
Sí.
Correcte. I, però no va haver cap mena d'explicació sobre si era important o deixava de ser important. Simplement es va portar, es va votar l'urgència que no, i per tant doncs, es va passar al següent punt sense cap mena d'explicació.
Anem, per tant, a les mocions, Joan.
I l'única moció que entrava dintre de l'ordre del dia, després en va presentar tres pel torn d'urgència, la CUP, era la que impulsava el grup municipal del Partit dels Socialistes per instar el govern municipal a aplicar un pla per preservar i impulsar el comerç tradicional i protegir els locals emblemàtics de la vila. Ricard Vicente doncs, va fer aquesta defensa del que és el comerç de proximitat i que va, en certa mesura, criticar el govern el fet de que aquesta legislatura en 3 anys han passat 4 regidors de comerç, i això entén Ricard Vicente que no ajuda a que hi hagi una política clara, ferma i ben definida de cara a les mateixes associacions i els mateixos comerciants. Jordi Mas, de Convergència i Unió, va explicar que la moció ja fa esment a moltes de les coses que està fent el govern i fins i tot va fer una proposta econòmica per afegir-la també en el text de la moció, i és que allà on deia la moció que es destinés una quantitat, una partida econòmica, doncs Jordi Mas va proposar que es fossin 25.000 euros la partida econòmica exacta, una consideració que va ser acceptada finalment també per Ricard Vicente. A més, dintre del redactat inicial que presentava el grup municipal socialista hi havia una referència al pla d'usos, el pla d'usos que es va aprovar en la passada legislatura i que ha condicionat que en determinats carrers de Sitges es puguin instal·lar o no determinats comerços. Doncs es va considerar, Jordi Mas va considerar que aquest pla d'usos és una herència i que no sempre ha estat allò millor, perquè doncs responia a un determinat moment en el que a Sitges semblava que només es podien posar oficines immobiliàries o bancàries, i que això ara ha canviat molt. De fet, aquesta referència al pla d'usos també la va retirar Ricard Vicente en el redactat final que es va portar a aprovació. Va explicar Jordi Mas, a partir d'aquest punt, algunes actuacions que està portant a terme la seva regidoria des d'aquell l'encapçala, des del cens de doncs establiments comercials, a les converses amb associacions, algunes d'elles que estan passant també per un procés de renovació, o també la necessitat clara de participació dels comercials, dels comerciants en algunes de les polítiques d'impuls del comerç. També va demanar Jordi Mas que intervingués Ignasi Garrigó, perquè doncs l'Agència de Turisme també té una certa implicació en tots els aspectes que fan referència a la política comercial. I per últim, doncs, va esmentar alguns projectes que es tenen amb el comerç de Sitges. Adrià Pet va tornar a fer referència al projecte de la Bòbila 2 per distingir aquesta contradicció que en tenia Adrià Pet, que cau al govern, que per una banda impulsa projectes grans com serien el de la Bòbila 2, i per una altra diu que doncs és favorable en el petit comerç, en la defensa d'aquest petit comerç. Jorge Carretero, del grup municipal popular, va explicar que el pla d'usos no és la manera més encertada de protegir, que el seu grup entén, i ell va ser un dels regidors de comerç d'aquesta legislatura, que és millor promoure que no pas protegir, per fugir d'un cert aire de proteccionisme, que entén, en resposta a Adrià Pet, que protegir el petit comerç i mantenir la defensa del projecte de la Bòbila 2 no és contradictori, tenint en compte que la Bòbila 2 és un projecte relativament petit i que, a més, és un tema molt complex, i entén que amb 25.000 euros, posant ja una xifra, és començar la casa per la teulada, i que és possible que amb 25.000 euros es quedi curt, que per tant doncs definir ja una quantitat econòmica abans de tenir clar què s'ha de fer amb el comerç, doncs potser és una miqueta acusarat. Però en qualsevol cas va donar també el seu suport en aquesta moció del grup municipal socialista. Ignasi Garrigó, com dèiem, va explicar que avui mateix s'engegaria el programa Bé Sitges, passat tot, és a dir, el Bé Sitges d'aquesta mateixa temporada. I per últim, l'alcalde Miquel Forns, doncs, arran de les contínues referències a la Bòbila 2, sobretot que havia fet Adrià Pet, va dir que la Bòbila 2 bàsicament és un supermercat i 6 botigues, i que per tant doncs tampoc estem parlant d'una gran superfície comercial, que ningú es pugui pensar que es tracta això d'una gran superfície comercial. Per tant, doncs, potser el debat més llarg i més complet del ple d'ahir, que doncs havia presentat el PSC a partir de la necessitat d'aplicar un pla per preservar i impulsar el comerç tradicional i protegir els locals emblemàtics de la nostra vila. El ponent de la moció, òbviament el portaveu del grup municipal socialista, Ricard Vicente.
Com comentava en l'anterior punt del pla parcial de la Bòbila, del comerç tradicional, que deien com afectava un nou eix comercial amb el comerç tradicional, vam valorar l'oportunitat de portar aquesta moció al plenari. Entenem, doncs, que una oferta comercial sense cap mena de valor afegit cada vegada es fa més important a Sitges i arreu. Sitges té els seus espais emblemàtics, amb els seus locals emblemàtics, els seus comerços emblemàtics, i anem veient a poc a poc com les circumstàncies de la vida i de les coses que passen doncs acaba que afectant amb aquesta mena de comerços tradicionals, i acaben venint d'altres que, si bé lícits, entenem que no acaben aportant un valor afegit clar, ni tampoc una creació de treball clar, perquè no són persones que estiguin en el territori, sinó que venen. Per tant, lícit tot, però no seria el que creiem que des de l'Ajuntament s'hauria de defensar. I, per tant, volíem portar aquesta moció a plenari. Considerem que no ha ajudat tampoc, i ho diguem aquí la part expositiva, que durant aquests 3 anys que portem de legislatura hagin passat fins a 4 regidors diferents de comerç. Evidentment, això no ajuda que les polítiques que es puguin tirar endavant doncs tinguin una continuïtat i es pugui fer un treball continuat. Per tant, no ajuden. Per això enteníem que calia portar aquesta moció en el plenari per tal de portar a consideració aquests tres acords. De l'acord número 1 retiraríem una part del text, que és el que fa referència al pla d'usos, perquè entenem que de pla d'usos ja n'hi ha un i, per tant, si s'ha de reconsiderar aquest pla d'usos, doncs el govern ja tindrà la potestat per fer-ho si toca. Per tant, el punt número 1 quedaria només en que es posi en marxa un pla de protecció del comerç tradicional i locals històrics. Fins aquí. El segon punt sí que parla que es posi en marxa per part de la regidoria responsable un pla de dinamització comercial d'acord amb les associacions de comerciants i altres actors privats de la vila, amb tot un conjunt d'accions que fonamentin l'activitat comercial i augmentin l'activitat econòmica per tal de reduir el nombre de persones aturades i millorar la situació econòmica. I com a tercer punt posàvem que el pressupost de l'Ajuntament de Sitges de l'any 14, d'enguany, del capítol destinat a impulsar accions de promoció econòmica, que recordaran ben pactar entre el govern i el Partit Socialista, el pressupost del 2014, i que està dotat aquesta bossa que havíem guardat per tal de fer accions de promoció econòmica en 140.000 euros, doncs que una part es destinessin en aquests recursos per tal d'executar les accions proposades. Avui ho parlàvem amb el portaveu de Convergència i Unió, amb el senyor Jordi Mas, i creiem que ha arribat a un acord de posar un valor dintre d'aquest punt 3 per tal de poder tirar endavant aquesta sèrie d'accions de promoció econòmica. I, per tant, entenc que aquesta proposta que feia el PSC, doncs, els grups del govern s'hi sumarien. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Jordi Mas, en nom dels grups del govern, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Com molt bé deia el representant del Partit Socialista, els grups del govern valoren positivament la moció, malgrat que és una d'aquelles mocions que fan esment d'unes activitats que el govern ja està fent. Vull dir, són aquelles com una mena de mocions reiteratives amb l'actuació del govern que, per tant, no podríem deixar mai d'estar més d'acord amb el que es planteja i, en definitiva, més d'acord amb la protecció i la promoció i la dinamització del comerç tradicional i no tradicional del municipi. Per tant, com vostè ha dit, amb matisos que comentaré, evidentment, els grups del govern s'adhereixen amb aquest acord tercer, concretament, amb aquesta moció, però amb l'acord tercer faríem aquesta proposició d'esmena en la qual ens agradaria potser ja concretar més. Vostès diuen que dediquem pressupost municipal, jo ja quasi que el que proposem és que fixem ja amb 25.000 euros la partida dels recursos destinats a la promoció concreta del comerç que vostè està comentant i, per tant, en certa manera, ens agradaria que constés, que ens afegim i que presentem conjuntament aquesta moció. També no puc deixar, senyor Vicente, de fer-li unes consideracions. Una és que el comerç de qualitat, el valor afegit del comerç de la vila, ve derivat o està directament relacionat amb el pla d'usos que vostès van fer. És a dir, no... Ara entenc perfectament que retirin el tema del pla d'usos perquè, en definitiva, el pla d'usos és una herència del seu govern, una herència que ha determinat el comerç que tenim avui en dia. El tipus de comerços, el tipus d'establiments que es poden posar a cada carrer del municipi ve determinat per aquest pla d'usos i, per tant, l'evolució des del 2008, quan vostès van aprovar això fins ara, és realment el que ens ha marcat, el que ens ha, diguéssim, constrenyit el pla d'usos que teníem vigent. Malgrat això, evidentment, jo també els animo a col·laborar, a buscar consensos en modificar el pla d'usos. El pla d'usos és un document complex, és un document que no és baladí, és una normativa urbanística, podríem dir, que hem de tractar amb molt de compte i, per tant, sí que els agrairia que busquéssim consens per modificar el pla d'usos en el sentit, precisament, que vostè comenta, que realment puguem tenir establiments de valor afegit, evidentment no a tot arreu, però sí en determinats llocs on puguem estratègicament ubicar els diferents establiments. També, una mica per comentar-li els antecedents que vostès plantegen a la moció, no és cert que el govern no tingui un pla. El govern té un pla i tampoc és cert que el govern no actuï en aquest àmbit, el govern actua en aquest àmbit. Sobre el pla d'aquest govern en l'àmbit del comerç, em referiré sobretot a tres projectes, tres propostes de projectes que hem presentat, com vostès molt bé saben, a la Diputació de Barcelona per a la seva subvenció. És a dir, estem buscant finançament per fer diverses coses, per fer un pla estratègic del comerç de Sitges, per fer un cens, malgrat sembli estrany, no tenim, no disposem, l'Ajuntament no té d'un cens actualitzat dels comerços de Sitges, i sobretot per un punt que jo considero que és clau i que per aquest motiu podríem dir no hem fet encara públic o de manera notòria el nostre pla en l'àmbit del comerç. I un és el punt de l'associacionisme dels comerços. Vostès bé saben, les associacions de comerciants són unes associacions, unes entitats amb una molta història, però que malauradament avui, darrerament, en els darrers anys, estan patint d'una certa inactivitat, una certa descoordinació en alguns àmbits. El que pretenem també, i és un dels projectes que estem desenvolupant, és revitalitzar les associacions de comerciants del municipi, és tornar a fer que els comerciants s'involucrin en el desenvolupament del seu sector i, per tant, d'una manera molt clara, volem que les associacions prenguin nova vida, prenguin nova paraula i participin directament en la vida del comercial del municipi. Entendran que això és una condició prèvia per fer qualsevol pla. Si no tenim, si no hi ha una interlocució clara i directa amb els comerciants, difícilment podem proposar, no serem tan agosarats a proposar coses que no hagin estat consensuades, comentades i debatudes amb la participació dels comerciants. Per tant, en aquest procés estem. Properament hi ha hagut algunes ja renovacions de juntes, properament hi haurà les altres. Intentarem donar-li una volta a l'associacionisme comerciant del municipi. I després el segon àmbit que comenten, les actuacions, tampoc és veritat que el govern no faci res. Ha fet amb altres regidors que vostè comentava que han passat per aquesta regidoria i està fent ara. També cal dir que el comerç no és només una activitat que fa la regidoria de comerç, és una activitat que també, i el meu company l'Ignasi Garrigó també ho comentarà probablement després, és una activitat que també cuida molt l'Agència de Turisme de Sitges. En el seu programa Best Sitges té una sèrie de projectes en marxa, com el Best Sitges Points, de fidelització de compra dels turistes en els comerços de Sitges, l'oficina de Tax Free, aquesta oficina en la qual els turistes poden recuperar a l'IVA els impostos de les compres que fan. Hi ha diferents activitats que dintre de l'Agència de Turisme també s'estan fent en aquest àmbit. I dintre de la regidoria, deixi'm només anomenar les coses així una mica que fem a nivell de llistat. Vostès van veure molt probablement el darrer cap de setmana, no l'altre, durant la fira de Patchwork, la botiga al carrer, la nova edició de la botiga al carrer, amb un gran èxit, jo diria notable èxit de participació. També tenim, evidentment, la fira Sant Jordi. Establirem aquest any, pretenem establir una sèrie de regals a les persones que comprin llibres per tal que els puguin bescanviar als comerços de Sitges. Tenim el projecte de Shopping Night, aquest projecte que es fa arreu de Catalunya de tenir les botigues obertes durant unes hores a la nit. Estem també treballant amb la reconversió, el comerç també, per nosaltres també el mercat i el mercat ambulant també són punts de comerç. Estem treballant en un nou mercat amb alimentació de productes ecològics que probablement es desenvoluparà el dijous. Hi ha un nou projecte en vistes, per dir-ho així, que malauradament no puc tenir molta més informació i que tampoc és idea d'aquest regidor, ho haig de dir, sinó que és un projecte que la regidoria tenia des de fa temps i amb altres regidors que l'han treballat. És un projecte evidentment amb el consens i parlant amb els veïns, de crear un mercat a les botigues on puguin haver parades, on pugui haver determinat tipus de comerciants i petits establiments que puguin tenir un dia en concret una activitat comercial. També tenim en estudi una targeta de fidelització de clients, una distinció especial, vostè comentava el mercat, el comerç tradicional. Realment el comerç tradicional està patint molt, hi ha pocs que passen els 50 anys, hi ha alguns que passen els 75 anys. El que sí que farem també és una distinció especial a tots aquests empresaris, petits empresaris, comerciants, que durant tants i tants anys han estat al peu del canó tirant endavant, aixecant la parada i aixecant la cortina cada dia. Per tant, una distinció i un agraïment per part de l'Ajuntament. Un projecte també de senyalització, un projecte també que anomenem Comerç 2.0, que en definitiva ve a enfocar la visibilitat que ha de tenir els comerços cada vegada més a la xarxa internet, a les xarxes socials. En alguns casos, molt especialment determinats productes, també estem intensificant les activitats d'exportació o internacionalització d'algunes de les empreses que té sentit que puguin fer una activitat d'aquestes. En definitiva, són tot una sèrie d'activitats que no estan parades, que estan en marxa i que, evidentment, formen part d'aquest pla o d'aquest programa d'actuació que, com bé li dic, està en certa manera en previsió o en espera de que hi hagi un detall, un treball fi amb les associacions de comerciants per tal d'afinar-lo molt més. En qualsevol cas, és un tema que evidentment estem a favor i que per tant estaríem a favor de la moció amb l'esmena dels 25 mil euros.
Gràcies, senyor Mas. Intervencions dels grups. Senyor Adrià Pet, té la paraula.
Bé, des de la CUP donarem suport a aquesta moció. Considerem que el comerç de proximitat és part vital de la vertebració social dels nostres barris i carrers. Tot i això, considerem que més enllà de la protecció és necessari tenir clar el model de vila, el model econòmic i el model turístic. Cosa que creiem que en els últims anys, i no en aquesta legislatura, i que en les últimes legislatures no ha estat gens clar. Creiem que projectes com, per exemple, la Vila 2 són brutalment contradictoris amb mocions com la que es presenten avui els companys i companyes del PSC. Projectes que no tenen en consideració la posició de les associacions de comerciants de la nostra vila. I que com ells defensen i des de la CUP compartim, creiem que poden fer molt de mal al comerç de proximitat que ha estat resistint tots aquests anys de crisi. Moltes gràcies.
Gràcies. Més intervencions? Senyor Carretero, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Fons. Bé, nosaltres aquesta moció l'hem mirat en cura. I, bueno, la veritat és que la primera esmena que ha proposat el senyor Ricard Vicente de treure el que és la part del parc d'usos, doncs la veiem molt encertada, perquè era una de les crítiques, no, que anaven a fer nosaltres d'aquesta moció. Perquè realment el pla d'usos ja existeix. Va ser fruit d'una època en la qual, doncs, el cas antic proliferava la instal·lació de negocis com eren bancs i immobiliàries, i a partir d'ahir, doncs, el govern d'aquella època, doncs, va considerar que la forma de reendreçar tot això, doncs, era fer un pla d'usos en el qual, doncs, es posaven una sèrie de limitacions en funció dels carrers als tipus de llicències comercials que es donaven. El flux del temps, doncs, ha donat, bueno, doncs, el sistema econòmic en el que vivim, resulta que ara precisament no tenim aquest problema. No? Tenim aquest problema. Amb això vol dir que fer un pla d'usos o fer un proteccionisme d'aquesta manera potser no és la manera més encertada d'intentar promocionar, perquè nosaltres xoquem frontalment a la paraula protegir. El fet de protegir, doncs, a vegades es demana massa, no? Perquè el comerç, doncs, és un comerç viu, l'economia és viva i tots en aquest sistema econòmic, doncs, ens tenim que buscar la forma de sobreviure, doncs, als diferents moments de econòmics. Però el que sí que veiem, i nosaltres aquesta moció, en aquest primer acord, el prendrem com promoció, no com protecció. Encara que vostè no el canviaran, però nosaltres, com que volem recolzar la moció,
la interpretarem com, un, com, com promoció, promoció del comerç tradicional, perquè, perquè creiem que s'ha de promocionar, i contràriament al que diuen els senyors de la CUP, nosaltres no creiem que estigui en contra doncs, del punt anterior. O sigui, no, és, no, és, no té res a veure. Una cosa és un equipament que estan demanant els veïns a aquella zona, perquè a la zona de la Bòbila doncs, tenen aquesta necessitat, necessiten un equipament comercial, necessiten doncs, una bencinera que es posarà allà, no solament en aquell cas de la bencinera els veïns de la Bòbila, sinó els veïns de Sitges necessiten aquest equipament, i per tant no, són models diferents i són complementaris, no, són, no van un en contra de l'altre. Nosaltres no tenim aquesta visió que sí que té el Partit Socialista i que sí que té la CUP. Per tant, en el benentès, nosaltres aquesta moció la recolzarem. Pensem que l'esmena que ha proposat el senyor Mas doncs és fer una miqueta la casa per la teulada, perquè primer anem a veure què es pot fer, estudiem-lo i després posem el pressupost. Per sort, el pressupost doncs, hi ha una partida de fins 140.000 euros. Però bé, també l'acceptem perquè és una bona disposició, l'acceptarem. I el tema de l'associació de comerciants, doncs confirmo que realment l'associació de comerciants aquest... el que jo vaig poder viure com regidor de comerç doncs, necessitant doncs, una revitalització. Igual que el comerç local i el comerç històric, doncs, moltes vegades no són les condicions econòmiques, sinó que doncs, es jubila una persona i aquest negoci doncs, desapareix. I això ho hem vist. Ho hem vist. I jo penso i li faig aquesta proposta doncs, que en aquest pla de dinamització també n'hi hagi doncs, un pla de, per fer que aquests negocis que són ja antics que puguin passar, encara que no n'hi hagi un familiar que pugui agafar el negoci, doncs que pugui haver emprenedors que agafin aquests negocis. Totes aquestes coses, això realment és un tema complex i per estudiar, per això dic que posar 25.000 euros és fer la casa per la teulada, perquè potser es necessita més, però bueno, és un primer pas que ens sembla bé. Dit tot això, no em vull estendre més, com he dit, i entenent protecció com promoció, votarem a favor d'aquesta moció.
Gràcies, senyor Carretero. Més intervencions dels grups? Senyor Ignasi Garrigó, per afegir les matisacions que s'han comentat des de l'Agència de Turisme.
Sí, només comentar, tal com ha dit el company Jordi Mas, que des de l'Agència de Turisme, dintre del Pla d'Accions del 2014, engeguem el BES Sitges, en el qual hi ha diversos programes. Comencem a engegar-lo justament a partir de demà, després d'aquest mes de març tan atapeït d'esdeveniments que tenim. Nosaltres el pressupost que tenim són de 8.500 euros, que ja estem treballant, tant amb la plataforma del BES Sitges Points i bueno, d'altres com el Sitges Inèdit o com comentat també el tema de la taxa free. Una de les preocupacions des de l'agència és que hem vist que efectivament el número de turistes a Sitges es va incrementant, però paral·lelament a la despesa que fan a Sitges no augmenta amb el mateix ritme. No? Llavors, aquest programa el que farà és facilitar que la despesa es faci a Sitges a través d'uns punts i d'aquesta manera s'intenti deixar més diners a el que és dintre de la vila. Gràcies.
Gràcies, senyor Garrigó. Intervencions dels grups? Senyor secretari.
Sí, només per deixar constància de les esmenes i l'objecte de votació, hi ha una primera esmena que és l'eliminació de la segona part del primer acord, però hi ha una altra esmena també que
no,
a mi no m'ha quedat
clara. Hi ha una proposta d'esmena dels grups del govern d'afegir en el punt tercer, on especifica la partida de 140.000 euros, que es destinin inicialment doncs 25.000 euros,
vale.
Però que el grup socialista no... ha de contestar si, ah, vale, vale. Si vol o no vol incorporar.
Vale, vale.
Senyor Ricard Vicente.
Sí.
No l'havia donada. Té la paraula.
Gràcies, senyor Calda. Per contestar als diferents grups, primer agrair doncs, el recolzament de tots els grups, pel que he entès, pel que fa a Convergència, celebrar que haguem arribat en aquest acord. Acceptem l'esmena de 25.000 euros, entenem també, com comenta el senyor Carretero, que és un plantejament inicial i que, per tant, caldrà veure quin tipus de pla doncs comporta per tenir aquests 25.000 euros o no, però és una obertura per poder tirar endavant aquests plans. Pel que fa a la CUP, no hem acabat d'entendre
per què ens retreuen que, no estic, que, no, que siguem incoherents entre el punt de la bòbila amb el PP? Perdó, és que m'ha semblat que també anava dirigit cap al Partit Socialista, dir que hem votat en contra abans per aquest tema i ara recolzem aquest tema. Per tant, no. Si no és així, no l'havia entès. Creia que ens deien coherents i no en tenia perquè ens deien coherents en aquest cas. Sí. I amb el Partit Popular entendre, doncs, agrair-li també el recolzament i entenem que en tota part de promoció també hi ha una part de protecció. Per tant, fins que no veiem ben bé aquest pla en què comporta, no sempre estan allunyades aquestes dues postures quan has de fer un pla per posar-lo sobre la taula. Per tant, protegir, promoure, hi ha una part. Segurament hi haurà una part d'una cosa i una part de l'altra. Per tant, agrair el recolzament a tots. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Què ha passat? No ha passat res?
És l'Adrià.
Sí.
L'Adrià ha patat tot.
Sí.
Som els despertadors.
Podem continuar? Sí. No ha passat res, ha esclatat un micro i res més. No ha passat res. Continuem. Continuem amb la moció del grup del PSC. Havia acabat d'intervenir el senyor Ricard Vicente. Té la paraula el senyor Jordi Mas. O... Senyor Adrià Pet, havia demanat la paraula vostè? No. Senyor Mas, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. De fet, només bueno, per fer alguna puntualització... Sí, per fer alguna puntualització... Sí. L'acord, evidentment, no és amb Convergència i Unió, sinó que és amb Convergència i Unió i tots els altres grups del govern, Horitzó, Sitges, Grup Independent. Per tant, en definitiva, parlem a nivell de govern tots els grups de que el formem part. I doncs, contestant una mica o afegint una mica el comentari del regidor de la CUP, jo, senzillament, senyor Pet, jo, sincerament, no m'atreviria a dir tan categòricament que la bòbila 2 afectarà negativament el comerç de Sitges. Em sembla que no té cap argument sòlid, no té cap estudi per dir que passarà això. És una cosa, com molt bé ha dit el regidor Carretero, és una cosa complicada. El comerç és un estil d'empresa molt, molt especial. I al revés, precisament no es fa per això, es fa per tot el contrari. Es fa per realment... perquè tingui una entrada al municipi pues, amb una gran prestigi, amb una gran categoria, que permeti realment a molts ciutadans venir a Sitges a comprar, venir al municipi de fora, evidentment, a comprar. I, per tant, en definitiva, no hi ha cap motiu per pensar que no afectarà, al contrari que vostè diu, positivament el comerç de Sitges. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Adrià Pet, té la paraula.
Bé, tant com no tinc cap estudi que demostri, no existeix cap estudi que demostri el contrari, que la creació d'una gran zona comercial recolzi o pugui ajudar al comerç de proximitat. No és una opinió només de la CUP, vull dir, és una opinió que hem compartit amb moltes associacions de comerciants de la vila. O sigui, entenem que el comerç de proximitat és un ecosistema d'equilibri molt feble i complicat. I quan entren grans zones com aquesta, es posa en perill tota l'estructura.
Gràcies. Només recordar que la Bòbila 2 no és un gran centre comercial ni una gran zona comercial, és un supermercat i 6 botigues petites, amb una benzinera. Les botigues no arriben ni als 100 metres quadrats, per tant no estem parlant d'un centre comercial gran, estem parlant d'un espai comercial, òbviament, però per tant no estem parlant de... d'un megacentre comercial,
eh? 11 i 23 minuts era el debat de la moció que presentava el Partit Socialista per instar el govern municipal a aplicar un pla per preservar i impulsar el comerç tradicional i protegir els locals emblemàtics de la nostra vila. Hi havia per aquí al mig també la qüestió de la Bòbila d'Òscar. Recordaran vostès, és aquella llenca de terreny d'aproximadament 1,7 hectàrees que depèn de la sortida sud de l'autopista depèn de si vas de baixada o si vas de pujada, queda un lloc o un altre, la dreta o l'esquerra, eh? Però és aquesta llenca aproximada de 1,7 hectàrees, eh? En el pel ramal Sitges centre de l'autopista C32, que en principi es vol o es volia intentar desenvolupar ja des de feia molt de temps i que el projecte final incorpora, com deia l'alcalde, aquest supermercat, 6 botigues i una benzinera. En qualsevol cas, la moció, Joan, finalment, com comentaves, va ser
aprovada per unanimitat de tots els grups. I a continuació, doncs, les tres mocions que presentava pel torn d'urgència la CUP. Entenem que les va presentar pel torn d'urgència perquè, doncs, amb tot el tema del canvi de regidor, o no van tenir temps, o també se m'acudeix una altra qüestió, el fet de que Òscar Ortiz ja havia dimitit i Adrià Pet no havia pres possessió i, per tant, ningú en nom de la CUP estava habilitat per poder presentar aquestes mocions.
No és una mala hipòtesi, perquè en principi els mitjans de comunicació vàrem rebre la nota de premsa fent referència a les mocions fa uns quants dies i per això ens estranyava que no estessin incorporades en l'ordre del dia del ple.
És possible que, per tant, doncs, passessin a debat per deferència de la resta de grups, atenent que la CUP no tenia regidor que pogués presentar físicament o legalment aquestes mocions en el termini legal establert.
I atenció, perquè una d'elles també, per tots aquells a qui us agradi els embolics legals, administratius i la interpretació de la norma, doncs n'hi ha una que està especialment destinada a tots aquells que els agrada allò, buscar una mica l'entrellat de les coses.
La última, la de la sobirania fiscal. Però la primera era la creació d'una borsa d'habitatge social. De fet, es va tornar a parlar d'habitatge en aquest ple, recuperant doncs aquell punt el que ja hem escoltat abans. Adrià Pet explicava que la creació d'això, d'aquesta borsa d'habitatge social, ha de ser un aspecte més en el reglament dels habitatges desocupats, i va ser respost per gairebé tots els grups del plenari en un sentit molt similar, que aquest tema ja s'està tractant actualment a la comissió específica dels desnonaments. Núria Garcia, del grup municipal socialista, va dir que aquests punts ja s'estan treballant en aquesta comissió mixta i que, de fet, el reglament que es porta a aprovació ja promou aquest registre d'habitatges desocupats. Elena Redondo va dir que ja està treballant atribuir aquesta presentació de la moció al fet de que el canvi de regidor de la CUP va fer que doncs no anessin a la darrera de les reunions d'aquesta comissió en la qual doncs precisament es va tractar aquest tema. Jorge Carretero també doncs va una mica renyar a Adrià Pet dient que no ho entenia i que entenia aquesta moció doncs en els termes que estava plantejada, sobretot també perquè Adrià Pet va parlar doncs del sistema capitalista, etc, doncs que es veia més com una moció d'autopropaganda de la CUP, més que al fons en el qual doncs tots els grups de l'Ajuntament de govern i oposició s'havien posat d'acord amb el difícil que és això sobre un tema tan complex. I Marc Martínez va atribuir la presentació d'aquesta moció a un error de la mateixa candidatura d'Unitat Popular, ja que deia Marc Martínez que Òscar Ortiz, en la seva etapa de regidor, havia anat a les reunions, havia treballat molt, havia fet propostes molt interessants i moltes d'elles s'havien tingut en compte i que, per tant, doncs, la presentació d'aquesta moció entenia que responia més a aquest canvi en la portavoderia de la CUP que no pas en una voluntat específica d'afegir alguna cosa nova. I Vinyet Lluís també va dir que és el treball fet el que s'ha de valorar. Després de totes aquestes consideracions que doncs, va rebre en plan carretada Adrià Pet, va respondre que la moció no va tant en la línia apuntada de benestar social o d'oferir pisos a la gent que ho necessita, sinó en la línia d'aconseguir una rebaixa del preu del mercat privat. És el que va dir Adrià Pet, i que per tant doncs, que no tenia tant aquesta intenció inicial que van apuntar la resta de grups, però que en qualsevol cas tenien en compte que les explicacions que havien fet tots els grups sobre el fet de que hi ha la comissió que ja s'està encarregant d'això, va decidir retirar finalment aquesta moció. Això sí, deixant sobre la taula el fet de que és necessari un canvi de model urbanístic. Entén Adrià Pet que la bombolla urbanística Sitges, la bombolla immobiliària Sitges, encara no s'ha punxat. Escoltem, per tant, les argumentacions, començant per la ponència que feia el mateix Adrià Pet.
Primer de tot, considerem que aquesta moció és només un aspecte més que acaba de combinar amb el que s'ha aprovat fa poc sobre el reglament d'habitatges desocupats. Vull dir, aquesta moció el que vol és crear una borsa d'habitatge, una borsa d'habitatge social, amb una normativa que s'haurà d'aprovar per la, entenem que per la Comissió de Desnonaments i les regidories pertinents. Des de la CUP entenem que les polítiques d'habitatge com que són quelcom primordial per a l'habitatge social d'un municipi. Entenem que més enllà que els problemes socioeconòmics que comporta la dificultat d'accés a l'habitatge que existeix a la nostra vila, també provoca problemes socials, problemes associatius, culturals i, com ja he dit, econòmics. A les famílies els suposa un gran estrès econòmic l'obligació i provoca l'obligació per a moltes sitgetans i sitgetanes de buscar la seva residència fora. Gent implicada, gent que forma part del nostre teixit social, cultural i lúdic. A més, a la nostra vila, tot això es veu agreixat per l'existència d'un parc d'habitatge buit, aspecte que fa més dolorosa la imatge. Hi ha milers d'habitatges buits i també molts veïns i veïnes que es veuen obligats a buscar la seva residència lluny de la vila. És per això que des de la CUP proposem que es comenci a treballar per crear aquesta borsa d'habitatge social. Seguint unes línies que ara us explicaré, que són els acords. Primer és crear una borsa d'habitatge social. Segon, demanar a les regidories d'Urbanisme i Benestar Social que es coordinin amb l'Oficina Local d'Habitatge per gestionar aquesta borsa. La borsa d'habitatge social prioritzarà l'adjudicació d'habitatges a aspectes socials amb l'assessorament de benestar social, però aquí s'ha d'entendre que aquesta borsa d'habitatge social va més enllà d'aquells aspectes que gestiona benestar social. Vull dir, implica, com diem després en el punt següent, a qualsevol persona que els seus ingressos no siguin superiors al 5,14 la renda de suficiència de Catalunya. Estem parlant d'un gran grup gruix de la població de Sitges que li costa accedir a l'habitatge de lloguer que existeix al mercat privat i que necessita eines com aquesta. No és només una política de benestar social, és una política, però nosaltres entenem, que agafa una gran part de la població. També demanaríem que per formar part de la borsa d'habitatge social els habitatges no excedeixin el 80% del preu marcat per la Generalitat en la seva borsa d'habitatge en la zona A2. És un aspecte aquest que està registrat en altres borses d'habitatge de lloguer social, com per exemple la que poden trobar l'Ajuntament de Barcelona, que és governat per Convergència i Unió i que va ser proposada pel Partit Socialista de Catalunya. L'Ajuntament de Sitges subvencionaria els habitatges cedits a la borsa d'habitatge amb una quantitat equivalent al 50% de l'IBI de l'habitatge per tal d'incentivar que s'insereixin els pisos en aquesta borsa. L'Oficina Local d'Habitatge assumiria la funció de mitjancer entre llogaters i propietaris en casos d'impagaments, desnonaments i altres possibles conflictes. I per últim, es posaria a disposició de la borsa local d'habitatge la belloguer i assegurances de defensa jurídica i multirisc de llar a tots els habitatges de la borsa d'acord amb l'actual legislació. La belloguer és aquesta assegurança i garantia de que es rebran els pagaments en cas que, tot i que el llogater no pugui pagar. Ja està, sí. Gràcies.
Gràcies, senyor Driapet. Torn de paraules pels grups municipals. Senyora Núria García té la paraula.
Gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Tots els punts que exposen en aquesta moció s'estan treballant ja des de la comissió mixta. Entenem que el fet que presentin aquesta moció ha estat un malentès per part de la CUP degut al canvi de regidor, que potser ha sigut el que ha impedit d'assistir-hi a la reunió que vàrem tenir la comissió el passat dia 13 de març. Aquest reglament que hem aprovat avui, encara que no ho posi estrictament en paraules, vull dir, l'objectiu del reglament és crear un registre en el qual ja hem explicat abans, no?, que s'incloguin, que es puguin registrar els pisos permanentment buits i implícitament la creació d'una borsa d'habitatge social. Per tant, el que els demanem és que retirin la moció i que s'incorporin a treballar en la comissió mixta, ja que està del tot contemplat el que vostès demanen. Gràcies.
Gràcies, senyora García. Senyora Elena Redondo té la paraula.
Bé, gràcies, senyor alcalde. Tampoc m'extendré en aquest punt perquè com a govern i com a Convergència i Unió entenem que ja s'ha exposat àmpliament en els punts anteriors. Tenim clar que el problema de l'habitatge és un problema greu del moment actual i és per això que ja fa uns quants mesos vam decidir aparcar una mica les nostres discrepàncies polítiques per sumar esforços, per treballar conjuntament, per resoldre o, si més no, alleugerir una mica aquest problema d'accés a l'habitatge. És per això que també els convidem a que continuïn fent aportacions en el si de la Comissió Mixta per Evitar Desnonaments, que hem ampliat altres temes. Si bé en un inici aquesta comissió va néixer per fer front a aquesta problemàtica, aquesta problemàtica tan greu com són els desnonaments, hem considerat oportú mantenir aquesta comissió per tal de que seguís treballant amb altres problemes en relació a l'habitatge. Una prova d'això és aquest reglament que hem portat a aprovació en aquest ple i, per tant, els hi demanem, els hi oferim, doncs, que continuïn venint a les reunions, continuïn treballant en el si d'aquesta comissió mixta, no només de partits polítics, sinó també d'entitats socials, per tal de construir eines que ens ajudin, doncs, a millorar les problemàtiques de l'habitatge. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Senyor Carretero, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Forç. Bien, yo es que realmente no entiendo cómo, o sea, cuál es el objeto de la moción cuando realmente, y además fruto pues del consenso de este pleno, se está trabajando de la manera además que ustedes promulgan a bombo y platillo de que estén colaborando los agentes sociales, los partidos políticos, las entidades. Y no sé, venir con esta moción aquí ahora cuando tenemos una herramienta tan potente como la que están comentando aquí tanto los compañeros del Partido Socialista como de Convergencia y Unión, pues parece más un acto de propaganda, autopropaganda, que realmente de sensibilización por el tema. Yo creo que ustedes lo están banalizando. O sea, nos hemos puesto de acuerdo, que fíjense que es difícil ponerse de acuerdo muchos partidos políticos para trabajar con el objetivo y el espíritu que sale en la moción. Y ustedes otra vez vuelven a sacar esto. Yo es que les tengo que reñir. Porque de verdad, si es que precisamente en este tema, yo creo que más unanimidad que la que está habiendo en este momento no puede haber. Les tengo que reñir porque aquí pues estamos todos dedicando un tiempo para temas importantes como este, pero es que además en este tema ya estamos dedicando más tiempo fuera de este pleno y además de una manera con el espíritu de colaborar y de construir, no de ponernos medallas los partidos políticos. Entonces, esto pues realmente yo no lo entiendo, no entiendo. Yo les invito a que la retiren, porque es que lo que está aquí, el espíritu que está aquí, ya se está trabajando y de una forma coordinada y consensuada.
Gracias, señor Carretero. Señor Adrià Pete, la palabra.
Perdón.
Señor Marc Martínez, perdón.
Va? Sí. A veure, jo entenc que ha sigut un despiste, la veritat, perquè la CUP ha estat amb la Comissió de Desnonaments treballant molt, molt fortament i molt bé. Les seves apreciacions, les seves aportacions, és que sí, han sigut acceptades, s'han treballat i s'han assumit. Per tant, entenc que aquesta vegada el fet de no haver assistit aquell dia pot haver provocat que un neguit que teniu que es faci. L'heu fet patent, l'heu fet palès i jo no us demanaré que la retireu, però si, pel que sigui, tant si es retira com si no es retira, entenc que és una adhesió total a el que s'està fent i que teniu un desig gran de continuar treballant-hi, perquè d'una altra manera no seria lògic, perquè heu treballat bé, molt bé fins a aquest moment en què per aquesta reunió concreta ja no hi va ser. Però jo recordo perfectament totes les reunions que ha vingut el representant de la CUP, que s'ha fet molta feina i moltes coses orientades per ell. Igual que el grup socialista i tots els que han participat, inclús els ens socials. Ha estat una participació molt, molt ferma. A veure, i vist des de l'òptica que jo tinc com a regidor de Benestar i Família, en el qual veus les necessitats, veus cada mes quanta gent es queda que no pot arribar a pagar el lloguer i tot això, encara és més viu. I realment ens interessa moltíssim arribar a tenir un fons de lloguer, diríem que pugui ser, no diríem controlat, però sí una mica induït per l'Ajuntament en els seus àmbits. No té que ser només que sigui benestar social, té que ser que la necessitat és la que és i que tothom podria saber-ho, però algú ha de canalitzar. Això ho farem nosaltres, sí. Ho farà l'Ajuntament en tots els seus departaments i amb una relació, doncs, diríem, horitzontal. No serà només el benestar social o no serà habitatge només aquí, sinó que serem tots. I, evidentment, aquesta història, insisteixo, no em sap greu, perquè jo penso que ha sigut un desliz, perquè realment tot el que dieu l'estem treballant. Hem arribat a acords ja dient, doncs anirem per aquí, anirem per allà, i penso que ha sigut això, que no ho heu estat, i jo interpreto que és una adhesió total de vostra, afegint-hi el que calgui al que ja estem fent. No us m'aixaco, vull dir, entenc que és una aportació que voleu fer. Es retiri o no es retiri, jo la miro d'aquesta manera. Benvinguts sigueu, però veniu a les reunions.
Gràcies, senyor Marc Martínez. Senyora Vinyet-Lluís, té la paraula.
A veure, no és que em vulgui reiterar més de tot el que han dit els meus companys de consistori, però sí que és cert que aquest treball que hem presentat avui com a dictàmens han estat uns mesos que hem estat els polítics i han hagut els tècnics de la casa i aquestes entitats socials, doncs, que per això hem arribat a aquest punt, no? Jo, com el meu company Marc diu, jo no demano que la retireu. Jo sí que demano que la retireu, perquè realment el treball que s'ha fet crec que s'ha de valorar. No s'ha de valorar perquè hem estat allà hores, sinó que s'ha de valorar per el que hem tret al carrer i per aquesta ajuda que podrem fer des de l'Ajuntament. Gràcies.
Gràcies, senyora Vinyet-Lluís. Senyor Diapet, té la paraula.
Bé, no és un error, no és un despiste. Vull dir, el tema és, nosaltres considerem que aquesta moció va amb la línia de baixar els preus del mercat privat, de pressionar el mercat privat cap a baix. No va en una línia de benestar social, encara que es vulguin cabir. Vull dir, va en una línia de, estem parlant de 5,14 vegades l'IRSC. Són sous mitjans, no són sous baixos. Estem parlant de fer una pressió al mercat, de fer una força que creiem que és molt necessària per moltes parts de la societat. No només per aquella gent que es pugui acollir a programes de benestar social. Tot i així, veient la unanimitat que hi ha per tots els partits i tenint en compte que no deixarem de treballar, avui es va faltar una reunió, però no es deixarà de treballar amb la comissió, la retirarem amb la intenció de presentar-la en un futur si no assolim els objectius, que és pressionar el mercat privat per rebaixar els preus. Vull dir que si hi ha una situació de bombolla immobiliària que encara no s'ha desinflada i que hi ha que no es pot esperar ni es pot creure que els temps bons tornaran. Vull dir, cal un canvi de model i cal un canvi de model també amb els temes d'habitatge. Vull dir, la proposta no era de benestar social, no era una proposta encarada cap a aquelles persones que no poden pagar el lloguer o no poden pagar, sinó per moltes famílies que la pressió dels preus que tenen en aquesta vila els fa tenir situacions molt complicades. O marxar de la nostra vila. És a dir, estic parlant de gent que pot cobrar 15.000, 16.000 euros l'any i que, tot i que es pot permetre un pis en una altra vila, a Sitges no s'ho pot permetre. Era aquesta la naturalesa d'aquesta moció. Que la retirem per això, perquè veig que no anirà en joc i ens reservem el dret de tornar-la a presentar si veiem que les feines que es puguin fer no van en aquesta direcció. Però no es volia trepitjar la feina bona que està fent la comissió, sinó que es volia afegir un punt més en la lluita per un accés a l'habitatge digne. Gràcies als grups per les explicacions, en tot cas.
Gràcies, senyor Diapet. Per tant, la moció queda retirada. Passem a la següent.
Moció retirada, la moció que presentava la CUP sobre la creació d'una borsa d'habitatge social i tota la resta de representants dels grups polítics, o bona part d'ells, diguem-ne que, vaja, aconsellant Adrià Pet que segueixi de prop els treballs de la comissió i agraint-li la voluntat, però que moltes d'aquestes qüestions ja s'estan treballant. La segona de les mocions que ens apunta en Joan feia referència també precisament al barri de les botigues, la segona de les mocions que presentava la CUP.
Demanava la creació d'una comissió específica de mobilitat per les botigues. De fet, és una petició, segons s'explicava en la part expositiva de la plataforma reforma de la zona platja de les botigues. Saben, al voltant de tota l'aprovació de la zona blava, de la tarifació de la zona blava, les peticions que havien fet veïns de la zona platja de les botigues afectats per l'aparició d'aquesta zona blava i, per tant, per la impossibilitat o d'aparcar els seus vehicles o fins i tot d'alguns veïns que els vehicles no estaven directament registrats a l'Ajuntament de Sitges o no estaven ells empadronats a Sitges i, per tant, doncs això, no podien accedir a la targeta de resident, etc, etc. Adrià Pet, de fet, no va fer una defensa de la moció, sinó que va fer d'intermediari, en aquest cas, en la seva presentació a petició d'aquesta plataforma. Miquel Forns va explicar que s'ha procedit a dialogar amb els veïns i, de fet, que va dir que l'òrgan de diàleg amb els veïns ja existeix, que és el Consell Municipal, i que si aquesta plataforma no estava representada i era un dels motius pels quals havia sol·licitat la creació d'aquesta comissió específica de mobilitat, doncs que era tan simple com que a partir de la reunió que han de tenir la setmana vinent aquest Consell Municipal, doncs es convidarà també els membres de la plataforma de la zona platja de les botigues, doncs perquè puguin expressar-se i puguin també rebre les explicacions pertinents. Ricard Vicente, del grup municipal socialista, va acceptar aquesta argumentació de l'alcalde, però va voler deixar sobre la taula que si es demana, doncs, alguna cosa ha d'haver i que, per tant, el compromís de la presència dels veïns de la plataforma en el Consell Municipal ha de ser ferm. El que va respondre l'alcalde va dir-li a Ricard Vicente: jo no menteixo. I, per tant, doncs, si els he dit que se'ls convidarà, doncs se'ls convidarà. Jorge Carretero també explicar que cal demanar disculpes als veïns de la zona platja de les botigues perquè en el seu dia, i ho va assumir aquesta responsabilitat de quan ell era regidor de governació, va fallar la comunicació a l'hora d'establir aquesta zona blava i que això, doncs, va generar uns problemes que, doncs, s'han anat arrossegant al llarg del temps. Malgrat tot, la resta de l'oposició, com dèiem, va votar, es va abstenir en aquesta moció, i l'equip de govern hi va votar en contra. Per tant, l'únic que va votar a favor de la creació d'una comissió específica de mobilitat a les botigues va ser la CUP. Es va desestimar, però amb el compromís, com dèiem, de l'alcalde, a que els veïns de la plataforma de la zona platja de les botigues podran participar en el Consell Municipal, doncs, per exposar el que necessitin i per rebre les explicacions pertinents per part de l'Ajuntament. I per últim, la darrera de les mocions que presentava la CUP i que també va entrar per la urgència va ser la de l'exercici de la sobirania fiscal. Adrià Pet va explicar que calen noves estructures després, doncs, de la situació de crisi per la que estem passant, i una d'elles, d'aquestes noves estructures, i més afegit, doncs, diguem, el debat sobiranista, seria que l'Ajuntament passi a ingressar els pagaments a l'Agència Tributària de Catalunya. Va recordar Adrià Pet que hi ha 233 municipis que actualment han aprovat mocions en aquest sentit i que fins i tot es pugui donar cobertura a particulars o a comerços que vulguin fer el mateix. Aquest era el contingut de la moció. Jordi Mas, en nom dels grups del govern, va dir que no podem tirar pel dret i que, per tant, si la legislació obliga, i de moment la legislació obliga a que els tributs, l'IRPF, es pagui a l'Agència Tributària Espanyola. Però aquí Rafael Roig va explicar que de fet és un automatisme, perquè quan els municipis paguen a l'Agència Tributària Catalana, l'Agència Tributària Catalana l'únic que fa és agafar aquests diners i sense solució de continuïtat els diposita a l'Agència Tributària Espanyola, i per tant, doncs, aquí pau i després glòria, per entendre'ns. Això ho va dir perquè el secretari va fer una acotació a partir de l'aprovació d'aquesta moció. En funció del redactat, la delegació del govern, bé, de fet, la delegació del govern ha impugnat totes i cadascuna de les mocions o dels dictàmens que s'han aprovat en aquest sentit en els ajuntaments catalans.
D'acord, o sigui, aquests 230 i escaig municipis que varen presentar i aprovar aquestes mocions
han tingut la impugnació, però aquesta impugnació ha estat desestimada judicialment en la majoria de les ocasions, però amb una salvetat. En el cas que la moció s'entenia que l'Agència Tributària Catalana feia d'intermediària, és desestimat directament la impugnació perquè ja s'entén que d'una anirà a l'altra. Si no es fa un esment, entén el secretari, que aleshores, diguem, aquí ja s'està jugant més.
O sigui, en el cas en què la moció especifica clarament que l'Agència Tributària de Catalunya exerceix de mitjancera entre els impostos locals i l'Agència Tributària Espanyola, que és qui els ha de recaptar, no hi ha cap problema en què...
Les impugnacions... és a dir, és que estem parlant d'un termini molt jurídic. Les impugnacions que fa la delegació del govern a Catalunya són acceptades o no? En aquest cas, no són acceptades perquè es considera que fan d'intermediari. El que passa és que la delegació del govern ha al·legat en contra d'aquesta no acceptació per la via judicial. Per tant, hi ha un embolic jurídic. El que passa és que és un embolic jurídic en el qual, com els impostos no es deixen de pagar, i els impostos van a parar al sac que han d'anar a parar, té un curt recorregut, perquè aleshores el precepte és més polític que jurídic. I aquesta acotació és molt important en aquest sentit. De fet, és similar allò que de la setmana passada el Tribunal Constitucional. Si la consideració és simplement ideològica o política, jo li pago amb aquest i aquest ja li pagarà amb l'altre, com al final la intenció final, o la necessitat final, que és pagar els impostos, es fa, i els diners van íntegrament allà on han d'anar, doncs aleshores les impugnacions de caràcter jurídic que pugui fer la delegació del govern tenen curt recorregut.
Però perquè tothom ens entengui, dependria, per tant, del redactat d'aquesta moció que el secretari donés més el vistiplau o no, d'acord amb les possibles conseqüències jurídiques que podria tenir?
El secretari donava el vistiplau en qualsevol cas.
D'acord.
L'únic que advertia que la delegació del govern, podria en funció del redactat,
podria tombar o no,
intentar tombar
aquesta moció.
I que després, per via judicial, és possible que aquesta tombada no fos tal tombada.
D'acord. Però la podria tombar sempre i quan, o la podria tombar menys sempre i quan la moció considerés l'Agència Tributària Catalana com una mera mitjancera, que és el que és en matèria impositiva.
Correcte.
Sí?
Sí, el que passa és que, i aquí ve la reflexió de Rafael Roig, ho consideri o no la moció, l'Agència Tributària Catalana està actuant com...
D'acord. Per tant, ho consideri o no, estigui per escrit o no estigui per escrit, l'Agència Tributària Catalana fa per defecte el que fa, que és fer de mitjancera.
La diferència entre l'argument del secretari i l'argument de Rafael Roig, que no compartia els arguments del secretari, era que, segons el secretari, la moció hauria de portar implícita aquest paper mitjancer de l'Agència Tributària Catalana.
D'acord.
Mentre que Rafael Roig entén que,
en la vida real, l'agència
ja s'està fent així, aleshores té poc sentit que s'hagi de posar, perquè en el fons el posicionament polític ja el fas en el moment que li dones els diners o decideixes que els diners vagin a parar a l'Agència Tributària Catalana i no a l'Espanyol.
D'acord, suposo que és un debat també aquest que permet moltes interpretacions, perquè Sitges és membre de l'Associació de Municipis per la Independència i per tant suposo que aquí també juga el posicionament personal de la institució en el moment en què es va adherir a l'Associació de Municipis per la Independència. Molts municipis d'aquesta associació són precisament els que han tirat endavant mocions d'aquest tipus, no?
Sí, però a Sitges no ho serà, o com a mínim no ho serà de moment. No hem dit, Jorge Carretero, en nom del Partit Popular, va voler expressar a un no rotund, va definir la moció com de manual de la CUP i per tant doncs va, malgrat que no va voler entrar en més condicionants, però va expressar el seu rebuig en el contingut de la moció i que el govern no s'hi va afegir doncs per aquests dubtes que generaven el secretari el redactat, el contingut de la moció. Entén, Adrià Pet, que no és necessari cap referència a l'Agència Tributària Espanyola perquè directament el que es vol forçar a partir de la moció és el canvi de model i per tant doncs, no tindria sentit que s'accepti un model a partir de la necessitat de demanar que s'ha de canviar aquest model. Per tant, doncs, Adrià Pet no entrava en tocar res del redactat. El secretari no anul·lava la moció, sinó simplement expressava el seu dubte legal
advertia
passar.
Que el redactat pot, etc.
Rafael Roig deia que malgrat el redactat, el resultat final, que és el que importa, doncs portaria a una situació que encara que fos impugnat per la delegació del govern, judicialment tindria una via curta, és a dir, no prosperaria aquesta impugnació. però malgrat tot
al final
el govern va decidir votar en contra, juntament, òbviament, amb el Partit Popular, mentre que la CUP i el PSC hi van votar a favor en no veure el PSC doncs, aquestes salvetats que expressava el secretari. Escoltem, per tant, aquest darrer dels debats del ple d'ahir al voltant de la sol·licitud de sobirania fiscal de l'Ajuntament, i el ponent és Adrià Pet.
Aquesta moció es presenta de cara a crear unes noves estructures per enfortir el nord del nostre país, el Principat de Catalunya, en el procés cap a la independència. Vull dir, considerem que actualment, des de Madrid, des del govern central, es fa un xantatge econòmic al govern de Catalunya per tal d'evitar que es pugui expressar democràticament en un referèndum d'independència. A més, aquesta asfíxia ja ve de fa molts anys. El dèficit fiscal, el dèficit en inversions públiques, el retard en els pagaments, l'incompliment de pressupostos. Aquest flagrant espoli fiscal que pateix la nostra nació per part de l'estat espanyol es manté de forma sistemàtica. D'aquesta manera, el càstig continuat sobre les nostres finances públiques està comportant un efecte perniciós sobre prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l'educació, o bé sobre l'activitat econòmica que sustenta els catalans i les catalanes. Considerem que és necessari pel nostre país anar tenint estructures no només creades, sinó que funcionin. I és feina dels ciutadans i de les institucions anar donant-li contingut a aquestes institucions. Per tant, per això demanem, com diuen els acords, ingressar els pagaments efectuats per l'Ajuntament de Sitges corresponents a l'impost sobre la renda de les persones físiques i també en cas d'haver-n'hi els corresponents a l'impost sobre el valor afegit a l'Agència Tributària de Catalunya en comptes d'efectuar-les a l'Agència Tributària Espanyola com s'ha fet fins ara. Habilitar i publicitar els mecanismes necessaris per tal d'assessorar i donar cobertura a aquells ciutadans o empreses de Sitges que vulguin acollir-se a aquesta pràctica a nivell particular i notificar el present acord a la Conselleria d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Aquesta moció s'ha aprovat ja a 233 municipis i en cap moment s'ha marcat que fos il·legal. Inclús la EET i l'Agència Catalana Tributària han deixat clar que és un mètode que es pot utilitzar. O sigui que no creiem que hi hagi cap impediment legal, és més un tema de voluntats polítiques.
Gràcies, senyor Adrià Pet. Senyor secretari, té la paraula.
En relació a aquest últim punt, a unes mocions semblants, com bé ha dit el regidor, s'han aprovat en molts ajuntaments de Catalunya. També és veritat, però, que la subdelegació de govern les ha impugnada i els jutjats del contenciós administratiu han inadmès la impugnació perquè consideraven que no es tractava d'un acte amb efectes jurídics, sinó que es tractava d'un acte polític que es fonamentava en la llibertat d'expressió de política que manifesta l'Ajuntament. En aquest sentit, la inadmissió va estar recorreguda per l'advocacia de l'Estat i el Tribunal Superior de Justícia també està desestimen els recursos, però en aquesta mateixa consideració, és a dir, que es tracta d'un acte de caire polític i no jurídic, en la mesura en què les mocions fan esment a la necessitat d'adaptar-se a la legalitat vigent i en el moment en què estigui previst legalment. En aquest moment no hi ha aquesta previsió legal en l'ordenament jurídic, és a dir, ni la Generalitat ha habilitat aquests mitjans per fer els ingressos, ni els funcionaris de la casa podrien donar compliment a una ordre en aquest sentit. Una altra qüestió és que si s'articuli com una petició de caire polític en el qual es deixi constància de la necessitat de fer aquest ingrés de conformitat amb la legalitat vigent quan es modifiqui la legalitat actual, que són les mocions que estan ara en qüestió dintre del Tribunal Superior de Justícia. És a dir, s'està salvant la qüestió perquè es considera un pronunciament de caire polític i no jurídic que comporti l'obligació d'ingressar en l'Agència Tributària Catalana. És a dir, la qüestió és molt diferent si té un mandat jurídic directe d'ingressar a l'Agència Tributària Catalana en lloc de l'estatal, perquè en aquest moment és clar que l'ordinament jurídic obliga a ingressar en l'Agència Tributària Estatal. Però quan es tracta d'un acte de caràcter polític, és a dir, un pronunciament polític del ple, s'ha estat matent per part del Tribunal Superior de Justícia sempre que quedi salvada la legalitat vigent. És a dir, en els termes en els que està ara redactada la proposta, sembla clar que s'està ordenant als serveis municipals l'ingrés de l'IRPF en contra de l'ordenament actual. Una qüestió diferent seria si es preveiés que s'hagin de fer aquesta modificació, en quin cas es tractaria més d'un acte de caràcter polític de la llibertat d'expressió de l'Ajuntament.
Gràcies, senyor secretari. Intervencions dels grups municipals. Senyor Mas, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Senyor Pet, per molta simpatia que es pugui tenir pel procés sobiranista, clar, ens ha de guardar la màxima responsabilitat dels nostres actes i de tot el que fem. Per tant, no, el que no podem fer és una mica tirar pel dret, com vostès proposen en aquesta moció, sobretot assumint un risc tant a nivell institucional com a nivell, diguéssim, dels propis treballadors, ja que està, en certa manera, argumentant d'ingressar l'IRPF en un valor que pot, en general, posar en risc o en cert risc les quotes dels treballadors. I, per tant, jo crec que no té molt seny assumir aquest risc. Per una altra banda, també li recomano la publicació del Consell Assessor, el que diu la Generalitat, la Generalitat ha creat un Consell Assessor per a la Transició Nacional, la qual emet un document, ara el desembre passat, l'Administració Tributària de Catalunya, on especifica exactament el que ha dit ara mateix el senyor secretari, i que en certa manera pues, secundo amb tota la seva dimensió. Realment diu, hi ha dues etapes, diu la primera etapa comprèn des del moment actual fins a la constitució de la nova administració tributària catalana. La segona és, òbviament, a partir de la constitució d'aquesta nova administració. Com ara estem a la primera etapa, durant aquesta primera etapa, diu aquí clarament, la legislació aplicable és l'espanyola i fins que no es doni pas a la segona fase caldrà respectar-la i, si s'escau, intentar modificar-la, però sempre d'acord amb els procediments legals existents. En qualsevol cas, i pel seu coneixement, també sàpiga que l'Ajuntament de Sitges i l'oficina tributària que hi ha al nostre municipi és una de les 53 que ja forma part de la xarxa Tributs de Catalunya, que és aquest consorci, aquest conveni entre les Diputacions i la Generalitat per tal d'afavorir, de millorar les activitats que en l'àmbit tributari es fan en quant a la gestió tributària al nostre país. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Més intervencions dels grups? Passem, doncs, a la votació. Perdó. Senyor Rafael Roig, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, malgrat la part expositiva, evidentment, no compartim massa el llenguatge i a més, el portaveu de la CUP ja ha explicat quina és la voluntat aquí al darrere. A mi el que m'estranya és aquesta intervenció, senyor secretari, quan avui, en aquest moment, qualsevol persona pot fer els ingressos a l'Agència Tributària Catalana, i el que sí que és cert és que abans de 12 hores l'Agència Tributària Catalana, per no incórrer en cap mena d'incompatibilitat ni irresponsabilitat, fa la transmissió a l'Agència Espanyola. Per tant, el que està fent és d'allò de tramitador, de correu, d'oficina de gestió. És evident que no hi ha un contingut, però no entenc massa aquesta situació que ens explica d'incompatibilitat o no. El que sí que és cert és que la gent, i amb això s'han fet els propis informes, i l'Agència Tributària Catalana els va demanar, evidentment, per salvaguardar responsabilitats dels propis tesorers i els propis interventors de la pròpia agència, que en aquest cas, per no incórrer ells en responsabilitats de qualsevol mena, el que fan és, tan bon punt els ingressen, ho envien a l'Agència Espanyola i aquí pau i després glòria. Per tant, em sembla que és això el que passarà, no passa res més. I sí, això està passant ja avui en aquest moment.
Sí, però l'acord en aquest punt no diu que es faci l'ingrés a l'Agència Tributària Espanyola a través de l'Agència Tributària Catalana. En aquest punt és fer l'ingrés a l'Agència Tributària Catalana, sense cap altra esmena ni cap matisat.
Però sabent que prenent aquest acord, el que passarà és que automàticament s'enviarà allà i, bueno, hem fet un posicionament, hem fet un no sé què, i punt i final, però transcendència, més enllà d'això, penso que no en té cap. I amb això ens sembla que estarem d'acord.
Gràcies, senyor Roig. Senyor Carretero, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Forç. Bueno, creo que no le descubriré nada, senyor Pet, diciéndole pues que votaremos en contra de esta moción, como ha de esperar, pero un no rotundo, o sea, un no
porque no compartimos en absoluto ni la exposición ni la motivación de la moción. Ustedes utilizan, bueno, es una moción de manual de la CUP, y utilizan pues un vocabulario que parece que quiera dar a entender que esta es la realidad que se ve en Cataluña y en España, y no es así. Primero, que hay muchos catalanes, como yo, que nos sentimos también españoles y que no compartimos, y muchos más de los que ustedes piensan, pero de leer aquí su moción parece que es que, bueno, aquí todo el mundo piensa como ustedes, y no es así, y no es así, no es así. El caso es que evidentemente la moción esta, pues no la voy a entrar, no quiero cansar aquí al público que ya lleva bastantes horas invirtiendo tiempo en intentar justificar o criticar o analizar. Bueno, es que no me merece de verdad la pena intentar analizar frases como ¿a qué es flagrante spoli fiscal? A ver, ustedes durante muchos años pues han estado, la situación en la que está Cataluña pues es que ha gastado más de lo que podía gastar, y en esa situación están, y ahora pues están sufriendo, evidentemente pues estamos sufriendo todos pues una situación dentro de la crisis económica pues grave, igual que están sufriendo otras comunidades autónomas, lo mismo, o sea, no son un caso aislado dentro de este país. Así que, bueno, no me extenderé más y ya le digo que nosotros votaremos en contra. Gracias.
Gracias, señor Carretero. ¿Més intervencions dels grups? No? Senyor Adrià Pet, té la paraula.
Bé, només volia dir al senyor portaveu del Partit Popular, vull dir, que entenem que votarà en contra, vull dir, segueixen pensant-se que són majoria quan són una minoria política i social, vull dir, només cal veure les votacions al Parlament de Catalunya. D'aquí no baixaran, ja ho sabem. Vull dir que mantenim la moció com està i volem que es voti tal com està.
Gràcies. Passem, doncs, a la votació.
Perdó.
Perdó, senyor Carretero.
Más minoria són ustedes, en el Parlament de Catalunya.
Alguna intervenció més? Senyor Roig, té la paraula.
No, només perquè quedi clar, a mi m'agradaria que es tornés a llegir la part dispositiva, i si volen ja ho faré jo, exactament el que diu. Ingressar els pagaments efectuats per l'Ajuntament de Sitges corresponent a l'impost sobre la renda de persones físiques, és a dir, el que tots coneixem per l'IRPF, i també, en cas d'haver-hi els corresponents impost sobre el valor afegit, és a dir, a l'IVA, a l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes d'efectuar-lo a l'Agència Tributària Espanyola, com s'ha fet fins ara. No diu res més. Per tant, és allò que deia,
tant,
farem
una...
de correu intermediari, res més. No, però, això és el que aquí, diu aquí, sí, la part no, dispositiva.
Sí, però no diu que es faci d'intermediari, diu que es fa a l'Agència Tributària en comptes de l'Agència Tributària Espanyola. Quan la legislació vigent diu que l'ingrés s'ha de fer, no. Si després s'articula un mitjà, podem fer un conveni...
Senyor secretari, bueno, en comptes d'efectuar-ho a l'Agència Tributària Espanyola, com s'ha fet fins ara? No res més, no diu res més. Diu textualment, llegim-ho si vol. Tornem a d'això.
No,
clar, no confonguem. I penso que això ja està fet amb segones intencions quan la gent de la CUP ha redactat això, per no incórrer amb il·legalitats. Ja ho saben ells, això.
Ara sí, alguna intervenció més? No, a part de la CUP, com a proposants.
Bé, recordar que aquesta mateixa moció ha estat votada a Vilanova i aprovada per un govern del mateix color que més o menys del que tenim aquí. Vull dir, o sigui,
més o menys.
Tan estrany.
Amb la mateixa alcaldia, diguem, però
sí,
el govern exacte no ho és.
Per això el més o menys. Vull dir.
De nou horitzó i de Sitges grup independent no, a Vilanova no n'hi ha.
No, crec que... 12 i 7 minuts, almenys... Va acabar amb bon humor el debat a l'entorn d'aquest punt, sobre aquesta moció que presentava la CUP, l'exercici de la sobirania fiscal i el pagament dels tributs a l'Agència Tributària de Catalunya. Ja ho saben que tot plegat també una qüestió de matís, però finalment el ple municipal no va aprovar aquesta moció i, per tant, Sitges no forma part, hores d'ara, d'aquesta llista de 200 i escaig municipis que en el seu moment varen aprovar entregar els seus tributs a l'Agència Tributària de Catalunya. Una altra cosa és que després l'Agència Tributària de Catalunya, com explicava en Joan, els entrega a l'Agència Tributària de l'Estat. Déu-nos un guard que no ho fes, perquè si no encara pagaríem per dues bandes. Però ara, de moment, això funciona així. I abans de l'apartat de pregs i preguntes, ens deia Joan que va haver també un apunt sobre el 35è aniversari dels primers ajuntaments democràtics.
Que es compleix el proper 3 d'abril, així ho explicava l'alcalde i va voler doncs reconèixer públicament la tasca de totes i cadascuna de les formacions polítiques i de tots i cadascun dels regidors que han format part d'aquest ajuntament. Adrià Pet es va sumar a mitges en aquest
reconeixement
per doncs considerar que en el seu dia hi ha unes institucions que no es van depurar i que per tant doncs no i durant aquest període també hi ha hagut il·legalitzacions de formacions polítiques, però que en qualsevol cas ell va dir que era una celebració a mitges, ningú més va fer cap comentari. Escoltem doncs la consideració que feia l'alcalde.
Abans de passar al torn de pregs i preguntes dels grups municipals, voldria recordar tot el ple que el dia 3 d'abril de 1979 es van celebrar les primeres eleccions municipals després de la Guerra Civil i d'una llarga dictadura feixista. Per tant, enguany celebrem els 35 anys d'existència d'ajuntaments democràtics. De fet, pocs dies després del 3 d'abril, el 19 d'abril, es van constituir els ajuntaments democràtics. D'aleshores ençà, han passat això 35 anys, hi ha hagut molta feina a fer. De fet, l'arrencada dels ajuntaments democràtics va ser en unes situacions molt precàries del país, però també de cada un dels municipis i de la institució més pròxima als ciutadans, que és els ajuntaments. I es va fer molta feina, i molt bona feina. I per tant, crec que avui és just doncs, coincidint amb la celebració del ple amb aquesta setmana que es commemora aquest esdeveniment, no? aquest aniversari, doncs que és just reconèixer la tasca de tants ciutadans i ciutadanes de totes les ideologies polítiques que han fet possible, no només a Sitges, sinó a tot el país, doncs, l'existència i l'arrencada i la posada en funcionament que han fet i que s'han traduït en tants serveis a la ciutadania, que aquesta és la missió principal. Per tant, un agraïment, si em permeten, en nom de tots els grups, agafo la paraula de tots els grups, a tots els regidors i regidores de Sitges d'aquests 35 anys, a tots els governs, a totes les oposicions, a tots els ciutadans i ciutadanes que amb la seva implicació, no només política, sinó també social, diàriament han fet possible aquesta etapa llarga de 35 anys democràtics i que en siguin per molt més. Dit això, si algun grup municipal vol intervenir sobre això, i si no, passaríem al torn de pregs i preguntes. Senyor Adrià Pet, té la paraula.
Sí, jo només voldria recordar que fa 35 anys molts partits no es van poder presentar aquestes municipals i que durant aquest procés han il·legalitzat partits en aquest país. O sigui, que celebració, però bueno, a mitges.
Trenta cinc anys dels primers ajuntaments democràtics, 3 d'abril del 1979, les primeres eleccions després del franquisme. En vàrem parlar arran també de la celebració que es va fer dels 25 anys dels ajuntaments democràtics amb unes taules rodones. Bé, recordaran vostès, perquè els Sitges d'aquella època també va tenir, des del punt de vista de la política local, molt a dir, i moments, allò que en dirien els castellans, d'encontronazos, en alguns casos, eh? Però passat 35 anys ja han passat. Pregs i preguntes, l'apartat de pregs i preguntes amb els responsables de les diferents formacions polítics i després del públic present en, anàvem a dir, el saló de plens, no, aquest saló de plens habilitat en aquest local social de les botigues de Sitges. Però on comencem, Joan?
Doncs les preguntes dels partits polítics la ressenyarem, no les escoltarem. D'entrada, destaquem que per part de la candidatura d'Unitat Popular, de la CUP, Adrià Pet va preguntar pel que havia passat amb el Festival Hola Girls. De fet, Ignasi Garrigó va fer l'explicació sobre doncs que en el seu dia ja s'havia presentat aquesta proposta, que l'Ajuntament no estava en contra de la proposta, sinó que simplement se'ls va dir amb les organitzadores que s'havia de coincidir amb la Gay Pride si és que es volien fer algun tipus d'activitat de caràcter públic, i si no, doncs que es restringissin a activitats de caràcter privat. que això es va decidir ja en una junta de govern en el procés inicial quan Ferranines Llombart era encara el regidor de Turisme i que doncs, l'alcalde desconeixia perquè no s'havia traslladat aquesta consideració a les organitzadores. Ferranines Llombart no va dir res en aquest aspecte. Per tant, tampoc va explicar el seu
més enllà del posicionament públic que ja va fer en una nota de premsa.
Sí, però
ahir en el ple no va dir res sobre aquest particular.
Correcte, i per tant, doncs, la cosa no va anar més enllà del que ja vam sentir quan Ignasi Garrigó vam trucar-lo i també vam parlar amb la senyora Ana Izquierdo, si no recordo malament, d'organitzadora d'aquest festival que finalment no es portarà a terme. Per la part del PSC, destaquem bé un parell de qüestions. L'skate park, el famós skate park, ha estat en obres que costa, sembla ser que, segons va explicar el regidor d'Esports, abans de l'estiu estarà llest. I per altra banda, potser el 10 d'abril, potser, ho va dir així Lluís Mercè, potser el 10 d'abril ja estaran les escales de les barreres, les famoses escales dels ascensors, doncs finalment estaran arreglades. Sembla ser que l'actuació que s'ha fet és també s'ha canviat la maquinària de lloc perquè estava en un lloc que s'inundava i cada cop que plovia i que per tant doncs, també s'espatllava sovint per això. Per tant, doncs, s'ha canviat el lloc de la maquinària i per això la reparació costarà una miqueta més.
Abans de l'inici de la Setmana Santa, probablement les escales mecàniques ja funcionaran.
I la intenció, també un prec del Partit dels Socialistes, la intenció és que el Pont Domènec també estigui llest per Setmana Santa. Que estiguin acabades les obres. Núria García va demanar que hi hagués una certa celeritat en la finalització d'aquesta actuació i l'alcalde li va dir que acabava de començar i que la intenció és que, òbviament, quan hi hagi l'increment de gent al poble per Setmana Santa, doncs que aquesta obra ja pugui estar acabada.
Això sí que serà una obra feta en Quaresma. Va començar l'endemà de Dimecres de Cendra i acabarà abans de l'inici de Setmana Santa.
I per últim, el Partit Popular, Jorge Carretero, va renunciar al dret que li pertocava de presentar precs i preguntes en deferència al públic, segons va explicar, però Ferran Ignasi Llombart es va acollir a l'article 152 del ROM que permet a qualsevol regidor formular preguntes en l'apartat de precs i preguntes. L'alcalde va preguntar al secretari si això era correcte i el secretari ho va confirmar. Per tant, doncs, Ferran Ignasi Llombart, a part de les preguntes que no havia formulat el seu grup, sí que en va formular, doncs entenem, de caràcter particular com a regidor. De fet, la primera de les preguntes no va ser excessivament afortunada perquè va preguntar per la pila de runa de l'entrada de Montgavina i Lluís Mercè li va contestar si ell acostumava a passar per l'autopista perquè la pila de runa de l'entrada de Montgavina ja fa unes quantes setmanes que no hi és.
Aquella pila de runa que feia referència a la destrucció d'aquell edifici que havia estat ocupat per unes persones, va haver un desallotjament i aleshores es va enrunar tot el que hi havia allà i la runa també es va...
Va quedar durant uns dies allà, però finalment aquesta runa ha estat retirada, però Ferranines Llombart ho preguntava ahir i va reconèixer que sí que ell no hi passa sovint per allà.
D'acord.
I que per tant això li havia arribat feia setmanes.
Entesos.
Bé, també va preguntar per l'estabilització de platges i en aquest sentit Ignasi Garrigó va explicar que després de molt lluitar el Ministeri sembla que ha tret la creu vermella que tenia sobre Sitges en el tema de l'estabilització i que doncs s'han caminat doncs, cap a unes converses que poden permetre que aquest estiu doncs, les platges tinguin una miqueta millor aspecte, tot i que posant-ho tot encara en remull, però com a mínim s'està, va explicar Ignasi Garrigó, treballant en aquest aspecte.
Això és el que va formar part de l'apartat de precs i preguntes dels grups polítics. Ens quedava els precs i preguntes del públic.